El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem parlant del sector agrari. En quina situació es troba? Com està actualment el sector agrari? Està bé? Està malament? Doncs avui sortim de dubtes i en parlem sobre el tema. Un any després de les grans tracturades i mobilitzacions, el sector agrari continua denunciant la inacció de l'administració. Tant pagesos com ramaders manifesten que, malgrat les protestes i el compromís de les associacions, la burocràcia persisteix i la paperassa, doncs, empitjora les dificultats per aconseguir un relleu generacional. L'Associació Agrària de Joves Agricultors ha fet un balanç crític del darrer any, ressaltant que, a més de la burocràcia exagerada, s'han produït també reduccions importants en els preus de venda de productes clau. Per exemple, preus com els de les pomes Golden, que han baixat fins a un 31,25%, i la mongeta tendra gairebé un 20% en comparació a l'any anterior. Aquesta situació, com dèiem, agrava la crisi del sector, on la sequera i els elevats costos de producció ja complicaven la rendibilitat. A més, també es veu amenaçat el sector ramader per la possible reducció de la jornada laboral. El secretari general de SAJA ha alertat que aquesta mesura podria convertir-se en un hàndicap per les explotacions que depenen d'un gran nombre d'hores de treball per garantir la seva viabilitat. Avui sobre el tema, perquè ens faci 5 cèntims, volem parlar amb el president nacional de JARC, l'Associació Agrària de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb el Joan Carles Massot. Joan Carles, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, vosaltres teniu com a objectiu, abans de res, exposar les dificultats administratives de les que parlàvem, no?, i que afronten els joves agricultors, oi?
Sí, bueno, de fet sí, no? Això són coses ja que estem fent ja des de fa més de 20 anys, no?
Però sobretot, sobretot amb la situació que hi ha ara, no? Encara més aquest objectiu, no?, i aquest repte per endavant, perquè la situació que esteu vivint és complicada, oi?
En aquests moments estem venint d'un any de mobilitzacions, que va haver unes mobilitzacions importants a nivell europeu, amb la qual cosa pues, van crear una sensibilització dins de l'administració, dins de la societat europea, no? Perquè al final era una mobilització europea, no? Reivindicant uns temes ja pues, que són històrics, no? Amb els quals amb alguns anem avançant i els altres estem negociant. No? Avui per avui, arran d'aquesta mobilització, doncs clar, fa un any, i el tema burocràcia, com tu has comentat, és un tema que està molt pendent, no sol al sector agrari, sinó que amb el propi sistema, no? La burocràcia sempre és forta quan vols fer una nova activitat o quan vols fer qualsevol gestió, ni que sigui particular a nivell d'usuari, no? I això és una de les coses que estem reivindicant al sector agrari, perquè és prou important per intentar simplificar-la. Estamos en ello, i això s'està treballant a nivell de govern, ho estem fent a les taules, no? Nosaltres estem representats com a organització representada i això ho fem en continuïtat. Arran d'altres mobilitzacions anteriors, se n'han aconseguit de coses, evidentment que se n'han aconseguit de coses. Jo vull ficar-ne un en valor, que és la llei de la cadena alimentària. Fa 3 o 4 anys va haver una gran mobilització a nivell estatal, amb la qual nosaltres pertanyem a una organització estatal, amb el qual es va aconseguir ja plasmar damunt de la taula l'activació de la llei de la cadena alimentària. I això en aquests moments ja té uns resultats que fa anys, no? Inclús s'ha creat una entitat de control amb el qual ja s'han aplicat gairebé 2 milions d'euros en sancions per incomplir aquesta cadena alimentària. I això ja s'ha vist reflectat amb els preus i amb la realització dels contractes i garantir, diguéssim, els costos de producció als productors. Això ja ha estat un pas molt important en el qual, evidentment, s'ha d'anar polint aquesta llei, però ja és un referent a nivell europeu. Ja hi ha països europeus que intenten copiar, volen copiar aquesta llei per assegurar que tota la cadena de la vàlua de valor dels productes estigui garantida des de la producció fins al consumidor, no? Mm-hmm. Aquest és una fita important que s'ha aconseguit. Evidentment que se n'ha de aconseguir més de coses. Pràcticament, aquesta setmana tenim taula agrària amb el qual hem de tancar ja els ajuts per la sequera que provindran del fons agrari que s'ha aconseguit, diguéssim, que el govern fiqués damunt de la taula un fons de 45 milions anuals que ve procedent de les renovables, dels beneficis de les, beneficis de les nuclears, i això farà de que el sector agrari disposi d'un pressupost de 45 milions d'euros anuals, dins del pressupost que té agricultura, per, diguéssim, per garantir les inversions i la incorporació de joves. I ara s'utilitzarà pues, enguany per intentar pal·liar els efectes de la sequera de l'any 2024 i que encara va quedar en remanent. En aquests moments, què podríem dir com va el sector agrari? El sector agrari en aquests moments està en una situació de preus continguts, els costos evidentment estan pujant, però de moment evidentment va a barris, hi ha sectors que pateixen més que d'altres, els sectors càrnics jo crec que estan funcionant molt bé, el sector de la fruita farà enguany unes bones liquidacions, tot i que ha baixat la producció, però estem atents en tot el que pugui passar i sobretot defensant al màxim el sector perquè quedi garantida la seva viabilitat i la seva continuïtat. I per això apostem sobretot en el relleu generacional, que creiem que és bàsic per mantindre l'activitat agrària. Vull dir, tothom és lliure d'entrar en aquest sector, però sí que volem demanar prioritat sobretot a la incorporació de joves i als professionals perquè s'aposti per aquestos amb el pressupost de què disposa el Departament d'Agricultura.
Fins ara, entorn al relleu generacional, s'havien promès ajudes o s'havien proporcionat ajudes o és una, doncs, una part d'aquests problemes que realment s'ha doncs, de fer com més implicació per part de l'administració, s'han d'implicar més?
El relleu generacional, la incorporació de joves és prioritari. Per nosaltres com a organització és prioritari i així ho encomanem a l'administració. I l'administració ho té molt clar que el relleu generacional ha de ser prioritari. Evidentment que s'hi ha de ficar més recursos, un jove s'hi ha de ficar, un jove que es vulgui incorporar o que vulgui seguir o succeir una explotació, s'hi ha de ficar una catifa vermella perquè ho tingui fàcil. Evidentment s'hi ha de demanar un pla de viabilitat. No tot ha de ser parar la mà i invertir, no? Sinó que hi ha d'haver un pla de viabilitat i hi ha d'haver resultats en tot això, no? Però, evidentment, que és una de les prioritats de nostres com a organització i està clar de que això el govern ho té molt clar. Ara, nosaltres apretarem perquè s'hi fiquin els màxims mitjans perquè hi hagi una continuïtat de relleu generacional.
Uh-huh. I quines dificultats burocràtiques resulten més greus en la gestió d'aquestes, de les explotacions de joves agricultors? Quines són les més difícils?
De joves i de tots, no? Avui pues, hi ha molta paperassa en el tema de justificar els cultius. Evidentment estem cobrant, si es cobren uns ajuts s'ha de justificar i això fa falta burocràcia i justificar tot el que estàs fent. Però, a veure, jo m'ho sembla molt bé que hi hagi un control, que passi que el control avui en dia el que necessitem és que sigui molt més simplificat, molt més fàcil. Sí que en aquests moments estem en un temps de digitalització i això acabarà facilitant-ho tot. Evidentment, hi ha una part del sector que està en bretxa digital, o sigui que no està preparat i capacitat per això, però sí el que es demanarà és de que s'hi digitalitzi tot i tots els joves que s'acaben incorporant i tota la gent que s'acaben incorporant quedi debidament formada per poder adaptar-se a la digitalització i per això també faran falta recursos.
Mm-hmm. I com veus, per exemple, el futur, parlant d'aquesta digitalització, com veus el futur del sector agrícola?
El sector agrícola jo crec que és estratègic i això es veu a les polítiques globals, no? Amb els acords amb els tercers hi ha molt interès en el sector agrari. Sempre ho han dit que el sector agrari acabarà sent un sector estratègic per damunt de l'energètic perquè al final es tracta d'alimentar la població mundial i cada vegada més població i cada vegada hi ha població que té més a l'abast dels aliments. Això vol dir de que d'una manera o d'una altra hem de continuar amb l'activitat i d'una manera o altra s'ha de continuar potenciant la productivitat. I per això hi ha molta aposta i molta estratègia en el sector agroalimentari i jo crec que serà una economia de futur i per això, i això el primer que ho ha de fer és creure-se la comunitat europea, Europa, no? Si Europa s'ho creu, i creu en la sobirania alimentària, ha d'apostar per la producció dels productors d'Europa i per això s'ha d'aplicar polítiques per garantir aquesta sobirania alimentària.
Mm-hmm. Doncs Joan Carles Massot, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs aquesta situació després de les grans mobilitzacions que van haver-hi i les tracturades de just fa un any. Gràcies per parlar amb nosaltres i actualitzar-nos el tema.
A vosaltres, moltes gràcies.
I atenció, perquè Barcelona preveu que comandaments dels antiavalots de la Guàrdia Urbana portin pistoles elèctriques a principis de 2026. Tot i que encara no s'han adquirit i no es preveu poder utilitzar-les fins a principis de 2026, ja es treballa en els protocols. Concretament, el cos policial preveu que siguin comandaments de la unitat de reforç d'emergència i proximitat els qui les portin i només es podran utilitzar si hi ha un risc racionalment greu per la vida o la integritat física. Els agents hauran d'avisar la persona requerida abans d'utilitzar l'eina i l'actuació s'enregistrarà automàticament. Hablamos sobre el tema con Eugenio Zambrano, del CESIF, de la Guardia Urbana. Eugenio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde la Guardia Urbana, ¿cómo veis que a partir del 2026 podáis utilizar estas pistolas eléctricas?
Bien, pues lo vemos como una herramienta muy necesaria, ¿no?, en el día a día, que se incorpore con el resto de herramientas policiales que ya disponemos, ¿no? Porque es verdad que de manera proporcional, ¿no?, y con la congruencia que se deben de utilizar y la oportunidad en cuanto al medio de los que disponemos, pues se incorpora para situaciones en las que no estaría adecuadamente, a lo mejor, utilizar otro tipo de herramientas policiales. Por lo tanto, atiende este requerimiento, o sea, esta incorporación de esas herramientas atiende a este requerimiento que desde CESIF hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años. Llega pues con algo de retraso, pero tenemos que celebrar que finalmente pues bueno, se incorpora en nuestro cuerpo policial y la verdad es que estábamos ya esperándola con un cierto deseo ya.
Y sobre el hecho de que se tenga que utilizar en caso de riesgo extremo o que, por ejemplo, se tenga que grabar, que automáticamente, ¿no?, porque se ve que salta automáticamente la grabación en el momento en el que sacas la pistola de los bolsillos, ¿eso qué os parece? ¿Es más seguridad para vosotros? También supongo que, en este caso, para la persona que lo reciba, es una seguridad para ambas partes, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, ya las cámaras de grabación ya las tenemos incorporadas paulatinamente, se han ido incorporando como una herramienta también más de dotación individual para los policías, ¿no? Incluso le estamos pidiendo, en este caso, al Ayuntamiento de Barcelona que lleguemos todos a tener una cámara unipersonal de dotación para grabar nuestras intervenciones. La pistola también tiene este método de grabación y todo eso, pues bueno, nos permite trabajar con una total transparencia, sin ningún tipo de temor a que se pueda poner en duda, ¿vale?, un uso, en este caso, pues bueno, injustificado de cualquier tipo de herramienta. Uh-huh. Por lo tanto, todos estos sistemas de control, bueno, nosotros los recibimos bien, no hay ningún problema.
Y antes de que se aprobara esta medida, ¿necesitabais, por ejemplo, que se aprobara algo así? ¿Vosotros en el cuerpo de la Guardia Urbana pedíais que existiera pues un tipo de medida como esta, más seguridad en este caso, más a vuestro favor, ¿no?, para que podáis usarla en caso de que haya un riesgo elevado? ¿Necesitáis, creéis realmente que necesitáis estas pistolas? Tal y como está, por ejemplo, hoy en día Barcelona.
Sí, de hecho, mira, hay un total de en torno, ¿no?, a unos 280 municipios que ya disponen de este tipo de herramientas policiales. Podemos hablar de policías de la dimensión de Barcelona, como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Toledo, Granada, Sestao, y otros municipios de aquí de Cataluña, ¿no? Que ya tienen este tipo de herramientas policiales y son muy adecuadas para el trabajo que venimos realizando. Nosotros debemos de atender a unas ciertas amenazas a terceras personas y también hacia el propio cuerpo policial, en la que debemos de disponer pues de todo tipo de herramientas policiales para poder neutralizar estas amenazas en favor de los ciudadanos o de la propia policía, causando el mínimo daño posible en este caso a esa persona que ejerce esa amenaza. Entonces, a ver, hay situaciones en las que, por ejemplo, pues no debería de utilizarse la pistola taser, que es un, en definitiva es un dispositivo de eléctrico, ¿no?, de transmisión de impulsos, bueno, que afectan en este caso al funcionamiento de las capacidades motrices del organismo, ¿vale?, en tanto que envía impulsos eléctricos de alto voltaje y de bajo amperaje, ¿no?, y de corta duración, que interfieren en las señales que se envían al cerebro, ¿no?, e incapacitan al sistema nervioso y motriz de forma temporal, o sea que no hay ningún perjuicio. Pero sí que es verdad que hay otro tipo de herramientas que se deben de utilizar en otras amenazas, como son las lanzadoras, como son las pistolas de pimienta, que también las estamos reclamando, como son las armas largas, que también las estamos reclamando, es que se deben de incorporar este tipo de herramientas últimas que acabo de citar a la policía. ¿Para qué? Bueno, pues para que en determinadas situaciones pues no podemos utilizar las pistolas taser o las pistolas, en este caso, de el arma de fuego o la defensa, y sí estas otras que acabo de citar, que se deben paulatinamente de seguir incorporando, en este caso, para las dotaciones policiales operativas que trabajan en vía pública.
Por lo tanto, aún quedan muchas medidas por aprobar, ¿no? Y muchas que continuáis pidiendo porque son necesarias a día de hoy desde la Guardia Urbana. Muchísimas gracias, Eugenio, por hablar con nosotros, por contarnos vuestra visión del tema, y hablaremos también a principios de 2026 para ver cómo va esta incorporación y en qué casos, por ejemplo, se ha ido utilizando. Gracias, Eugenio Zambrano. Muchísimas gracias. Que vaya bien.
A ustedes, gracias. Adiós.
Y sobre el tema de las pistolas eléctricas, hablamos también con Gonzalo de Oro, que es el presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, hablamos de esta aprobación, ¿no?, de que Barcelona prevé que los mandos de antidisturbios de la Guardia Urbana lleven pistolas eléctricas a principios del año 2026. Vosotros, por ejemplo, desde el partido, ¿cómo veis que se haya aprobado esta nueva medida de cara al año que viene?
Pues lo vemos, ¿qué te diría yo? Un poco estafa, y te voy a decir por qué. Nosotros fuimos los primeros en proponer hace ya más de un año en el Ayuntamiento de Barcelona que la Guardia Urbana pudiera llevar pistolas taser, tal como llevan los mozos de escuadra o un montón de policías municipales en el conjunto de España, pero también incluso en Cataluña. El problema es que nos parece ridícula la cifra de 22 pistolas taser para una plantilla de 3.000 agentes de la Guardia Urbana. Creemos que no tiene sentido que las pistolas taser las tengan los mandos. Y creemos además que estas deberían estar en la calle. De lo que se trata con las pistolas taser es que un agente de la policía no tenga que usar nunca o prácticamente nunca un arma de fuego. Si las pistolas taser que se compran son solo 22, repito, para una plantilla de 3.000 personas, y encima la van a llevar, digamos, los jefes, o van a estar en un despacho guardadas, creemos que no tiene ningún tipo de sentido y que es un brindis al sol. Y repito, y nosotros fuimos los primeros que las solicitamos en su día, se nos tachó, como siempre, de alarmistas, de fascistas, de todo de lo que se nos suele tachar. Al final el ayuntamiento, bueno, pues nos ha hecho caso, bienvenidos a Vox, ya nos gusta que nos hagan caso, aunque nos parece un poco ridículo que cuando nosotros lo propongamos nos digan que no por norma, pero hombre, si lo hacemos bien, 22 pistolas taser nos parece pues una cifra insignificante.
El reglamento ya indica, ¿no?, que se tendrán que utilizar solo en caso de que exista un riesgo extremo, ¿no?, racionalmente grave para la vida o la integridad física de las personas, y que los agentes tendrán que avisar previamente a la persona requerida antes de utilizar la herramienta, ¿no?, y que también se grabará la actuación nada más sacar la pistola, en este caso, pues del bolsillo. ¿Esto os parece correcto?
Nos parece exagerado. Realmente, de lo que se trata es que los agentes de la Guardia Urbana estén bien protegidos, que tengan un arma que no es letal y que, sin embargo, es efectiva. De lo que se trata, repito, es de que un agente de la Guardia Urbana no tenga que utilizar prácticamente nunca un arma de fuego, porque un arma de fuego sí es letal y es mucho mejor siempre utilizar un taser que un arma de fuego. Ahora, si para utilizar el taser hay que preguntarle el carnet de identidad a la persona que estás apuntando, si tienes que decirle todo un reglamento en catalán y en castellano, y si resulta que el arma la tiene uno de tus jefes y tienes que llamar por teléfono para que te la lleve, nos parece completamente ridículo. Un arma tiene que ser algo que lleve, pues, un policía a mano, y que cuando tenga que usarla la pueda usar. Se supone que los policías ya están capacitados para usar un arma de fuego. Pues si están capacitados para utilizar un arma de fuego, un arma que no es letal, como es el caso de un taser, creemos que toda esa burocracia es completamente absurda.
Hay descritas algunas normas de actuación de seguridad, ¿no? Como, por ejemplo, no dirigir el láser hacia los ojos, ni disparar al cuello o a otras partes del cuerpo. En ese momento, supongo que de tensión, ¿no?, teniendo en cuenta que en según qué lugares tampoco se va a poder utilizar, ¿no?, como, por ejemplo, manifestaciones o concentraciones en las que haya peligro para terceros. Es un momento muy difícil, ¿no?, que pasa todo muy rápido y que tampoco se va a poder saber y calcular con exactitud pues la actuación policial en este caso, o dónde va a parar la pistola taser. No sé vosotros qué opináis al respecto, pero también es obligatorio después garantizar asistencia médica a esa persona, avisar de que vas a disparar, o sea, todo un seguido de recomendaciones y de obligaciones a la vez, que no sé si serán factibles. No sé vosotros qué opináis sobre esto.
Pues estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. No tiene ningún sentido que, primero, que no se confíe en la policía. La policía es gente formada. La Guardia Urbana es una policía muy profesional, pero muy profesional. Insisto en ello porque es importante ponerlo en valor. Y es una policía que está perfectamente formada, sabe cómo actuar en cada ocasión. Y ellos mismos, a pesar de que, como tú bien dices, en la calentura del momento, ¿no?, y en la tensión del momento, pues uno actúa un poco como puede, ellos no son una persona normal de la calle, son personas preparadas para actuar en momentos de tensión, y ya saben que pues, igual que hacen con un arma de fuego, no apuntar a la cara, no apuntar a órganos vitales, en fin, es algo un poco ilógico que se desconfíe de policías profesionales y que no se les permita pues actuar acorde a las necesidades. Es decir, si hay una persona que está cometiendo un delito y el policía la lleva encima del arma, que es lo que debería ser, pues evidentemente antes de utilizar un arma de fuego que es letal, lo lógico es que la apunte con el taser y que si no tiene más remedio, pues que la use, que lo único que va a hacer a la otra persona es pegar una pequeña descarga eléctrica que la dejará inmóvil unos segundos para que el policía pueda luego pues ponerle los grilletes o lo que sea, ¿no? En fin, yo creo que hay que confiar más en la Guardia Urbana, que es una policía, repito, muy profesional, y al igual que la llevan pues muchos cuerpos policiales, entre ellos los Mossos d'Esquadra y, repito, y muchas policías locales de Cataluña, la Guardia Urbana de Barcelona no son ni más lerdos, ni más tontos, ni más incapaces. Así que hay que darles confianza y de una vez por todas darle galones a la policía para que en caso de necesidad pues puedan defenderse y puedan protegernos a todos.
Y ya para acabar, Gonzalo, ¿creéis que falta alguna medida más, alguna medida de seguridad más aparte de esta arma? ¿Creéis que hay algo que aún falte en los cuerpos policiales para garantizar la seguridad de todos en general?
Yo creo que lo que más necesita la policía hoy en día es galones por parte de sus jefes y confianza. Desde el Ayuntamiento de Barcelona llevamos ya casi 10 años en los que, digamos, tanto Colau como Collboni con más disimulo, pero está en la misma línea que Colau, desconfía de la policía y los tratan un poco como si fueran los enemigos, ¿no? Hay que tener muy claro que la policía está para defendernos, que está formada por grandes profesionales, que ellos están trabajando en una profesión en la que tienes que tener pues un cierto amor por esa profesión, porque no es una profesión fácil, no es una profesión, digamos, normal. Necesitas un amor a la sociedad y un espíritu de sacrificio extra, y hay que confiar en ellos, hay que darles galones. Y repito, salen de academias donde salen muy bien preparados, son personas que pasan controles psicológicos, son personas que están completamente formadas, que están constantemente haciendo cursillos de renovación y actualizadas, y hay que confiar en ellos. Ellos son muy profesionales, y lo que hay que hacer es ponerse, un alcalde o un gobernante siempre tiene que estar al lado de su policía y nunca tenerla, como se tiene en Barcelona, siempre en tela de juicio.
Pues,
y lo más importante, más que las armas o más que digamos el equipo que pueda tener un policía, lo más importante es que pueda ejercer su labor de policía con total libertad y no dar por hecho que un policía, por el hecho de serlo, tiene que abusar. Hay excepciones, como en todos los, en todas las profesiones, de policías que no lo hacen bien, pero son excepciones, y no podemos tratar a los policías como si fueran pues personas peligrosas, porque ellos son los garantes de nuestra seguridad.
Pues Gonzalo de Oro, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por atendernos y por opinar sobre este tema, que seguramente a principios de 2026 ya tendremos en las calles de la ciudad. Gracias por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
I de seguida parlarem d'una iniciativa per ajudar els infants que es troben en situació de violència o maltractament. Després de la publicitat ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
Hoy es el día, nos enamoramos.
¿Quién es usted?
San Valentín.
En la semana de San Valentín.
Foto pa'l nene en la nenalga.
En 13 queremos.
No quiero volver a verlo nunca.
Que triunfe el amor.
¿Y los enamorados somos tú y yo?
Qué montón de cusiladas estáis diciendo.
Vuelve San Valentín.
Ahora sí que me lo he cargado.
Tengo unas ganas de que estemos casados.
Y el día de los enamorados.
¿Serías capaz de pegarme un tiro?
No está cargada.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cada cop els infants i els joves prefereixen més aviat enviar missatges que no pas trucar. És per això que ara s'ha impulsat una nova iniciativa perquè puguin denunciar violència o maltractament sense la necessitat de la trucada, simplement enviant un missatge com fan normalment en el seu dia a dia. En parlem sobre el tema. El Departament de Drets Socials ha posat en marxa una pàgina web que es diu totoc.cat i que vol facilitar que infants i adolescents comuniquin situacions de maltractament i violència. La eina amplia d'aquesta manera el telèfon Infància Respon amb la incorporació d'un xat en línia i un servei de missatgeria per WhatsApp, uns canals que són més familiars per infants i adolescents que no pas doncs, el telèfon. Avui parlem sobre el tema perquè ens expliqui una mica més com ho han fet, amb quin objectiu en ment i si realment facilitarà doncs, aquesta feina de comunicació amb la consellera Mònica Martínez Bravo. Consellera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, d'aquesta manera suposo no, que a través d'aquestes eines, d'aquesta pàgina web, doncs, aconseguireu apropar-vos més als joves no, i als adolescents i serà doncs, una manera molt més fàcil de poder comunicar, en aquest cas, si pateixen algun maltractament o violència, no?
Sí, exactament. Aquest és l'objectiu. Tenim un recurs des del 1997 que ha funcionat molt bé i del qual rebem molta informació, que és el telèfon Infància Respon. Però ens hem d'adaptar als nous temps, als nous usos i les noves maneres de comunicar-se dels infants i el jovent, i el que hem identificat és que avui en dia els infants i els adolescents ja no fan servir el telèfon com a principal via de comunicació. El 97% dels joves indiquen que la seva principal manera de comunicació és via WhatsApp. Llavors el que hem fet és hem volgut adaptar aquesta via de comunicació, aquest telèfon d'infància respon als nous temps, i desenvolupar doncs, un xat electrònic i un número de WhatsApp per poder ser més accessibles pels joves i els infants amb l'objectiu de poder doncs, detectar més casos de maltractament i violència que puguin estar patint.
Uh-huh. A més, el nom de la pàgina web doncs, ja s'apropa molt als joves, no? Perquè es diu Tot Ok, no? Tot Ok, sí. Que vol dir si tot està bé, no? I doncs, també s'apropa d'aquesta manera cap a tots ells. És cert el que comentes, no? De que ja no s'utilitza tant el telèfon, sinó que és més via WhatsApp, no? De manera escrita, i això doncs els hi facilita la vida, no? Parlant de trucades o de missatges, com està actualment doncs les xifres? Hi ha molts joves o molts adolescents que s'han posat en contacte, també parlem, per exemple, d'edats o de gèneres, com està actualment, per exemple, en temes d'enquestes, això?
Sí. Bé, l'últim any el telèfon Infància Respon ha atès 11.000 trucades. És un volum alt i amb un increment respecte a l'any anterior, al 2023, en pràcticament 800 trucades addicionals. Llavors, és un telèfon que funciona bé, és un sistema que està responent professionals orientats i orientades a donar resposta a aquests casos o a aquestes preocupacions de maltractament. I és un telèfon que, a més, està totalment engranat amb tota l'estructura administrativa de protecció a la infància i adolescència que proporciona la DGAIA. Vol dir que es deriven els casos més greus amb un seguiment exhaustiu que doncs, lidera doncs, aquest departament que ha de vetllar per al benestar dels infants. Però és veritat que la major part de les persones que fan servir aquest telèfon són professionals i particulars, però són adults. Només el 7% de les trucades les realitzen infants o adolescents en primera persona. Uh-huh. Llavors, el resum, el missatge principal, és un telèfon que funciona en detectar casos i en derivar professionals cap als recursos de protecció a la infància, professionals i particulars, normalment adults, familiars o altre tipus d'adults que coneixen aquests menors, però no sembla la millor eina perquè els infants o els adolescents puguin, diguéssim, explicar pròpiament el que els preocupa. Llavors, d'aquesta plataforma, aquesta pàgina web amb recursos de chat i WhatsApp, creiem, doncs, confiem que sigui una eina doncs, més adaptada a les necessitats d'aquests infants.
I, clar. I en qüestions de violències, de maltractament, quin tipus de violència o maltractament és el més freqüent en aquests grups d'edat? Parlem, per exemple, de violències o maltractament en el cercle que els envolta, familiar, d'amics o més extern?
Bé, el telèfon Infància Respon, per les dades que hem treballat, recull tot tipus de casos. No hi ha una problemàtica, diguéssim, que capti la immensa majoria de les trucades, sinó que està bastant repetit, diguéssim. Uh-huh. Hi ha un 15% de trucades relacionades amb el tractament físic, un 14% amb abús sexual o sospites, un 14% de negligència, un altre 14% problemes socioeconòmics o de salut a l'entorn. També hi ha temes de salut mental, maltractament psíquic, violència d'entorn familiar, diguéssim. També és veritat que hi ha trucades doncs, que de vegades diguéssim, identifiquen diversos d'aquests problemes a l'hora. Llavors és complicat, diguéssim, dir no hi ha una única problemàtica, però això també indica l'èxit d'aquesta eina, perquè diguéssim, hi ha altres recursos a l'àmbit educatiu, per exemple, o a l'àmbit de salut mental, hi ha diferents telèfons no?, que es posen a disposició, però sí que necessitem, diguéssim, un telèfon global per totes les problemàtiques que puguin preocupar a la infància, tot tipus de violències, i aquest telèfon ha funcionat doncs, molt bé per captar tot aquest avantall de preocupacions i dificultats dels menors. El que ara hem de fer és doncs, adaptar-lo als nous temps, a les noves eines de comunicació, i també perquè creiem que així serem més capaços de detectar tots els casos de violència o de risc dels infants.
Mm-hmm.
Perquè hem de ser conscients que els casos que al final es detecten i els delictes que s'acaben perseguint, tristament i malauradament, no són tots els delictes i tots els casos. Hi ha un grau de no reportar preocupacions o maltractaments molt elevat i una sensació també d'impunitat en certs àmbits. Ho hem vist també amb el model Barnahus, aquestes cases dels infants, no? Dissenyades per adreçar i donar un suport integral als casos d'abusos sexuals. Allà on s'ha posat i s'ha començat aquest model Barnahus, hi han hagut molts més delictes de violència sexual que han aflorat. Això, i perquè diuen els estudis i les dades a nivell internacional, les dades d'enquestes doncs indiquen que hi ha molts infants que han patit algun tipus de maltractament o abús, molt més del que al final es detecta i es processa mitjançant delictes i diguéssim, seguiments jurídics o administratius. Llavors, hem de redoblar els esforços per crear eines accessibles perquè tots els infants que estem patint doncs, tinguin l'acompanyament de l'administració i no hi hagi cap cas que quedi impune.
Uh-huh. I un cop es posen en contacte amb la pàgina web, amb el WhatsApp, amb el telèfon, com se'ls ajuda? Quin és el següent pas? O sigui, has dit, per exemple, que en una mateixa trucada s'ha pogut detectar diversos casos de violència o de maltractament, i en aquest cas suposo que se'ls deriva doncs, a un altre telèfon potser més concret, no? O es fa doncs, un tracte més especialitzat, però com se'ls ajuda? Després, quin és el seguiment que es fa d'aquests joves i adolescents?
Clar. Doncs mira, l'avantatge també d'aquest model és que està, diguéssim, liderat per grans professionals que tenen moltíssima experiència en gestionar aquests casos. Llavors, el que primer fan aquests professionals és generar un espai de confiança on aquests infants doncs, puguin anar explicant la seva situació, bueno, els infants o els adults o altres professionals. Llavors hi ha una part d'orientació cap a recursos, no? I la pàgina web, la nova pàgina web totokay.cat, també ens ajuda a, diguéssim, donar tot un ventall d'informació dels drets dels infants, els recursos que hi ha disponibles i diguéssim, doncs tot l'esquema de protecció. Llavors, si bé és veritat que quan al marge d'una trucada es detecta o hi ha sospites que no només necessiten una orientació, sinó un seguiment exhaustiu, doncs es deriva, es sobra un cas via aquest cas telefònic, de nou, també sempre i quan doncs, aquest infant o aquest progenitor vulgui també donar les seves dades per a aquest seguiment més formal. I en aquest cas, i quan es detecta doncs, que hi ha algunes preocupacions, algunes sospites o un cas significatiu, doncs es deriva la UDEPMI, que és la unitat de detecció i d'emergències de la DGAIA, on en molts d'aquests casos s'obre un cas informatiu de la DGAIA i es prenen, diguéssim, totes les accions a nivell judicial, a nivell mobilització Mossos d'Esquadra, valoració dels equips de maltractament infantil, equips de trasllats, acompanyaments hospitalaris, o sigui, ja tot entra dins de tot l'engranatge de l'administració per protegir i seguir els casos més greus. Però aquest, diguéssim, aquestes professionals que estan a Infància Respon i que ara estaran també atenent els WhatsApps i el xat, doncs ja tenen tots uns esquemes per poder valorar i derivar els casos cap a accions més concretes, més greus, o només doncs, donar una orientació per en funció de la gravetat i de les explicacions que s'hagin posat sobre la taula.
Mm-hmm. Doncs parlem doncs, d'unes actuacions molt importants, no? També per la gent que treballa darrere de tot això, no? A l'hora d'ajudar aquests infants i adolescents amb aquesta feina tan important, no? de protegir-los d'aquest maltractament i d'aquestes violències en general. Consellera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest nou mecanisme que poseu en marxa ja i doncs que malauradament hi ha molts casos, no?, encara de maltractaments i de violències en aquestes edats també.
Exactament.
I tant de bo amb això millorin, es comuniquin, no?, que també serà bona senyal de que s'està perdent una mica aquest silenci que a vegades s'amaga darrere de tot això i doncs que surti el millor possible. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també per fer-vos ressò d'aquesta situació i d'aquesta nova eina i com bé deies, doncs tant de bo entre tots podem lluitar contra aquesta xacra de la violència i les violències contra la infància i l'adolescència.
Exacte. Gràcies.
Gràcies, molt bon dia.
I ara parlem de que s'han començat ja a reduir les 11 parades dels antics ocellaires de la Rambla de Barcelona. L'Ajuntament ha començat ja la seva retirada, que està previst que acabi el 26 de febrer. En parlem sobre el tema amb el gerent d'Amics de la Rambla, el Xavier Massip. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tot això forma part d'un procés, no?, que sembla ser que ja ha començat i que té data d'acabament, en principi, el 26 de febrer, oi?
Sí, és un procés que ve de molt lluny, ve de que l'any 2009 aquestes parades van deixar de vendre ocells i, per tant, van deixar de tenir el sentit que tenien, i aquest procés s'ha anat dilatant fins que ara, finalment, ja desapareixen físicament, quan des de fa uns dies ja no tenien activitat.
Mm-hmm. Les tasques, com s'han anat donant a terme? Perquè tot això suposo que s'ha vist influït també, influenciat per les obres de la Rambla, no? Suposo que, no sé si el projecte s'ha accelerat, si ha seguit igual. Explica una miqueta les causes i com està la situació en aquests moments.
Bé, aquestes parades, és el que comentava una mica, aquestes parades van deixar de tenir la seva activitat habitual, que era la venda d'ocells i altres animals, l'any 2009, complint una normativa de la Generalitat de Catalunya. Llavors es van reconvertir en parades de souvenirs, de gofres, de gelats, que no tenien ningú sentit que aquestes parades estiguessin en l'espai públic per vendre souvenirs. Des de llavors, nosaltres vam demanar la seva retirada, que no tenia cap sentit, i han continuat fent aquesta activitat fins que a principis d'aquest any van deixar de tenir cap mena d'activitat, van tancar, i ara finalment l'Ajuntament les ha retirat perquè s'estaven degradant. Un espai tancat s'omple de grafit, s'omple... I anaven també trencant algun vidre i demés, i finalment ara les ha retirat, el que permet també tenir una mica més d'espai en aquest moment que la Rambla necessita espai perquè tenim les obres. Per tant, que desapareguin en aquest moment, encara que no s'estigui treballant encara al passeig central, sinó que s'està treballant una de les voreres, ens permet tenir més espai perquè la gent pugui ramblejar.
Mm-hmm. Tot això ha tingut, doncs, com dèiem abans, no?, un procés força llarg, no? El tancament, abans de res, es va fer en dues intervencions, una el 21 d'agost, on es va recuperar la titularitat de 6 d'aquests establiments, i el 16 de setembre, la de les 5 restants, però des d'aleshores sí que és cert que totes les parades ja estaven tancades, no? I això, doncs, a l'octubre, si no recordo malament, es va començar, doncs, a convertir en aquesta realitat, no?, que ja estan tancades permanentment i ara, doncs, es fan fora, oi?
Sí, sí, sí. Ara es llibera aquest espai per el que sigui, pues això, més... en vez de tenir uns quioscos tancats i que, com et deies, anaven degradant, clar, ara el que tenim és, tindrem, perquè han començat tot just, el desmuntatge és lent i són moltes, són 11 parades i de moment estan fent les dues primeres. Però anirem guanyant espai, que ja et dic, en aquest moment d'obres és necessari, perquè el vianant té menys espai a la Rambla en aquest moment, i poder recuperar una mica d'espai és positiu. A banda que no té cap sentit que tenir uns quioscos tancats que l'únic que feien era, pues això, impedir que es vegin bé les façanes, i no tenien cap sentit, cap utilitat.
Tot això fa que comenci una nova etapa a la Rambla, no? Com serà aquest futur de la Rambla pròxim?
Sí, a veure, el pla especial de la Rambla i la reforma que ara està tenint, el que busca és una Rambla més amable, una Rambla amb més espai per al vianant. una rambla amb menys obstacles a l'hora de caminar pel passeig. I això és el que s'aconsegueix amb aquesta retirada. Amb aquest lloc que ara ocupen uns quioscos tancats, el que tindrem seran bancs per seure. No hi haurà una altra cosa que, com a molt, bancs per seure o espai per caminar. Per tant, serà un espai que tots els barcelonins, barcelonines i visitants recuperem pel gaudi, pel passeig. I per tant és molt positiu. És un espai que es guanya. A més, eliminem també barreres visuals que ens permeten o que fins ara ens impedien gaudir de les façanes de la Rambla, que totes estan catalogades i que és un dels patrimonis que tenim a la Rambla, i a partir d'ara podrem veure-les mentre ramblegem, sense obstacles, podrem gaudir de totes les façanes, algunes d'edificis històrics, com en aquest tros de la Rambla, com l'església de Betlem, o el Palau Moja, o l'hotel 1898, que era l'antiga companyia de tabacos de Filipines, no? Que són alguns dels edificis històrics, o la Real Acadèmia de Ciències i Arts, que també està amb aquest tram de Rambla que estava ple de quioscos de que venien gelats, cofres i souvenirs, i que ara pues senzillament serà un espai per gaudir-lo entre tots.
Per tant, un futur de la Rambla que passa doncs a tenir els vianants al centre, no?
Sí, clar, al tenir els vianants al centre i a les voreres, perquè les voreres també seran molt més amples de les que ho són ara. Ara tenim voreres que tot just fan un metre d'ample, i amb la reforma totes les voreres com a mínim tindran 3 metres d'ample.
Això
vol dir que també pels laterals es podrà caminar molt millor del que es camina ara, sense obstacles, amb molt més espai, i per tant serà una rambla més segura, una rambla on el vianant serà prioritari i el vehicle estarà molt restringit i serà pues, per serveis, per usos, per transport públic i per tot el transport privat que vingui a fer alguna cosa a la Rambla. O sigui, si tu vens al Liceu, naturalment podràs anar fins a un pàrquing de la zona i aparcar el teu cotxe. Els veïns sempre podran accedir. Però si tu el que vols és creuar la Rambla de punta a punta, pues això no ho podràs fer perquè estarà prohibit. Vull dir, serà un espai on intentem reduir el tràfic, el trànsit de cotxes, perquè tothom, el que ve a caminar, estigui més còmode.
Doncs Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, el que veurem d'aquí molt poc. D'aquí doncs, el 26 de febrer, segurament, començarem a veure una miqueta això que ens has comentat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
I en uns minuts descobrim també la història d'una família que es dedica al sector del comerç i que tem la falta de relleu generacional.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Le quité la denuncia. Cuando él salió...
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025 la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en COPE.es y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La pèrdua de relleu generacional en els comerços, depenent de quins sectors, és una realitat i avui volem conèixer una història de primera mà. El sector del comerç de Catalunya està cremat. Així de taxatiu s'ha mostrat Antoni Cañete, el president de Pimec durant la cimera del comerç de Catalunya que s'ha celebrat a Vic, a Osona. Les principals preocupacions del sector, diu, són la falta de relleu generacional, però també l'excessiva burocràcia. A més, la dificultat per trobar persones que vulguin treballar també es barreja la reducció de la jornada laboral plantejada pel govern, una mesura que qualifiquen de populista i des del sector no veuen amb bons ulls perquè moltes vegades es tracta, diuen, de petites empreses amb dos o tres treballadors i és molt difícil doncs, poder ajustar. Avui volem parlar amb el Manel Lleràs, que és el propietari del forn i pastisseria Lleràs de Lleida, un negoci familiar, i volem que ens expliqui doncs, la seva història, si realment també opinen que el sector del comerç està cremat, tal com diuen doncs els altres testimonis, no?, i les altres persones que viuen això en primera persona, i que ens expliqui doncs, una mica això, si falta relleu generacional, des de quan tenen aquest negoci familiar. De tot això en parlem amb ell. Manel, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, un negoci familiar és una molt bona feina, però alhora suposo que també deu tenir les seves parts una mica més fosques, no?, i les seves dificultats. Vosaltres, o tu concretament, no sé si ho comparteixes amb algú més, com ens explicaries la teva experiència personal entorn a una feina com aquesta?
Bueno, un negoci familiar, en principi, el que té és moltes satisfaccions, aquesta part positiva. I vull que comencem aquesta trobada amb aquest missatge positiu de que realment un negoci familiar darrere hi ha moltes experiències i hi ha molta història darrere dels negocis familiars. Hi ha una tradició que seguís darrere d'any. Jo sóc la tercera generació, amb la qual dins del meu barri pues, aquest comerç és un comerç dels primers que hi havia en aquesta zona, en aquest barri que als seus inicis era més de la perifèria de la ciutat i ara ja està integrat completament a lo que sigui el mateix centre de la ciutat, no? Però són comerços, són establiments, són negocis que al seu dia eren els primers que hi havia en aquell barri, no? I han passat pues, més de 60 anys, 70 anys moltes vegades i seguissin sent aquell punt de referència amb el qual moltes famílies s'identifiquen amb aquell negoci perquè moltes generacions d'aquelles famílies han vingut a comprar, en aquest cas, és el pa, amb el meu establiment, no?
Mm-hmm, exacte.
I, per tant, és una satisfacció pues, que tinc d'aquest punt de referència dins de la història del teu barri, de la teva ciutat, no? Sí que és cert que cada vegada més és més complicat, cada vegada més ens ho fiquen molt difícil per poder continuar i als petits empresaris, als petits comerços, no s'ho fiquin, la veritat que és molt difícil. I això té les derivades de que després les següents generacions veuen aquestes dificultats i a lo millor no aposten per seguir aquesta tradició i s'estimen més un tipus de vida més tranquil·la i no tan obligada com la que tenim ara en aquests moments, que moltes vegades, en vez de disfrutar del dia a dia, a vegades el que t'acaben és l'administració amargant molt els dies, perquè és que quan no tens que fer una cosa, tens que fer una altra. Quan no tens que complir una normativa, tens que complir en la següent.
Clar. Perquè, Manel, com ha canviat tot des de que va començar? Dius que ets la tercera generació, no? Suposo que doncs, serien els teus avis, no?, els que van obrir per primer cop el negoci i tot haurà canviat moltíssim, no?, encara que es tracti d'un forn, d'una pastisseria que doncs sempre es tenen allà, no?, i sembla que no canvin, però ara parlaves d'aquests moments més difícils. Com ha canviat tot des de que doncs, ho vas heredar fins ara? Quants anys portes tu treballant en aquest forn?
Pues mira, jo en tinc 61 i porto treballant de manera directa des dels 21 anys.
Tota la vida.
Tota la meva vida laboral. I abans, mentre estudiàvem, molts matins abans d'anar a estudiar, pues, bueno, baixant a baix a l'obrador i fèiem alguna cosa de feina, eh? Des d'anar a buscar els cafès per als treballadors, fins a ficar panets en sacs perquè el repartidor ja els tingués preparats, en fi.
Clar, i suposo que veies també com treballaven els teus pares, com treballaven els teus avis, i hauràs pogut veure doncs, aquests canvis també que han anat passant, no?
Sí, sí, han fet canvis en tots els sentits, eh? I no pot ser d'una altra manera. Al final el comerç se va adaptant contínuament des de fa mil anys a les circumstàncies del seu entorn. Han canviat nosaltres la manera de fer, però també ha canviat el nostre consumidor també la seva manera de fer, de comprar. I, per tant, jo he vist una evolució molt, 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 molt gran amb aquestes tres generacions de com s'ha comportat els consumidors, des de les típiques, en el meu sector, que guardaven les bosses de pa d'un dia per l'altre i cada bossa tenia el pa que tenies que portar, i el 90% de la manera de la venda que fes era amb una comanda ja feta abans per part del consumidor que deixava la seva bossa de pa de tela, no? Deixa'm fer un parèntesis. Uh-huh. Faig una defensa molt gran de la bossa de pa de tela de tota la vida. S'havia de tornar amb aquest sistema. Ja han fugit del plàstic, però encara haurien de fugir inclús fins del paper, per d'una manera, no? I la típica bossa de tela, aquesta que se reutilitzava de manera contínua, que ja sabies que el teu client era aquell, ja no perquè tingués el nom, sinó perquè el dibuix de la bossa era determinat i sabies que aquell dibuix era de la senyora no sé què, i aquell altre dibuix i color de bossa era de la senyora no sé quantos o del senyor Pepet. Tornem amb aquestes tradicions que eren bones abans i seguissin sent ara la sostenibilitat del nostre territori i del planeta. Mm-hmm. Tanco parèntesis i seguís amb aquest tema de l'evolució. Ha fet que avui és tot el contrari. Potser hi ha un 10% de producte que està encomanat i l'altre 90% que es ven, però es ven fora de comanda. La gent ja està acostumada que té tot a tots els puestos, tot i que et vingui a tu de manera continuada i sigui client teu, sap que trobarà pa. Però no tindrà potser aquest lligam de l'obligació de que li encomano el producte, no? Tot i que ve cada dia.
I si parlem, per exemple, de la principal dificultat que trobes en el dia a dia, abans al començar, deien, no, dels principals problemes amb els quals es troba, doncs, el sector del comerç a Catalunya, no? Aquesta falta de relleu generacional i també, doncs, l'excessiva burocràcia que molts cops es demana. Això, tu ho posaries també com un dels principals problemes o posaries, per exemple, d'altres com a persona que ho viu en el dia a dia?
Mira, sí, n'hi ha altres també, però està clar que l'excés de burocràcia, que moltes vegades l'administració no és conscient de la multitud de burocràcia que està ficant sobre les petites, les micro i els autònoms en aquest sentit. Perquè cada departament, cada ministeri, cada part de l'administració té la seva pròpia burocràcia, té la seva pròpia normativa, diu que l'has d'aplicar. Moltes vegades darrere d'aplicar una normativa també hi ha al mateix temps uns controls que has d'anar fent, una burocràcia, cada normativa te porta amb una sèrie de documents que tens que anar omplint, i això, en vez d'anar-se eliminant, amb el temps va augmentant. Cada vegada tens una normativa nova que requereix uns controls nous, unes documentacions noves, més paperassa, més dedicar part del teu temps que el tindries que dedicar a vendre o a fabricar, en aquest cas el pa, a gestionar tot aquest tema de la burocràcia que a poc ens estan omplint, però és un no parar de, i a tots els nivells, des del nivell de comerç al nivell de sanitat i salut, és que al nivell de laborals, si no picos laborals, animent. Clar, hi ha molta normativa que té. Jo no dic que no hi tingui que ser, que sigui... Jo l'únic que dic és que al final ens obliguen a dedicar molta part del nostre temps a gestionar tota aquesta normativa, a gestionar tota aquesta paperassa. Moltes vegades no estem molt capacitats, per tant, hem de traslladar aquesta feina amb una gestoria o amb un agent extern que ens faci aquesta feina, amb la qual també suposa un cost econòmic més per la petita empresa. I moltes vegades l'administració, ja no dic que sigui amb mala fe, no és conscient de que cada vegada dediquem menys temps a fer la nostra feina, la nostra activitat professional, per dedicar-la a fer aquesta part més administrativa que abans no teníem i que ens merme competitivitat. No perquè no els tingui que fer, però no sé en quina manera l'administració tindria que ser conscient de que carregar tant a les petites empreses amb tota aquesta burocràcia el que fa és que siguin menys competitives, que siguin menys atractives pel relleu generacional, perquè cada vegada és un obstacle més que tens que anar superant i cada vegada tot això significa moltes dificultats i segons quin tipus d'aliments, doncs, bueno, a lo millor diuen, bueno, però jo ja...
Clar, ja no veig capacitat. Més, clar.
És cert que l'administració tindria que regular amb dos baremos, bàsicament perquè són diferents. Tractar la microempresa amb unes normatives molt específiques, molt senzilles de poder complimentar, però per la raó de que són petits, de que no tenim estructura, si ens fas fer una estructura paral·lela per poder suportar aquesta càrrega de gestió de burocràcia, és un cost també econòmic molt alt pel percentatge de facturació que té aquella microempresa. I diria que aquestes dues normatives, que la gran empresa, les empreses tinguin unes obligacions, però les petites no podem tenir, ni que sigui un nivell més baix, no podem tenir el mateix nivell d'obligacions que tenen les empreses grans, perquè no tenim aquestes capacitats per poder afrontar tots aquests reptes com tenen les grans empreses que tenen departaments propis per gestionar aquestes coses.
Clar. I tu, per exemple, Manel, en el cas de la pastisseria Llaràs, tindràs relleu generacional després de tu o no? O s'acabarà aquí, serà la tercera generació i definitiva?
No, sempre dic en broma i perdona que em prengui aquesta llicència, que la següent generació de casa meva és allà a la caixa. perquè, no, els meus fills ja...
En aquest cas, ja no continuaria la saga.
No continuaran, clar, perquè han vist una altra oportunitat de laboral, però de tota manera, jo reconec que moltes vegades quan veuen a casa aquest sex de sacrifici, aquestes hores de dedicació que tens que dedicar, perquè pugui, moltes vegades perquè pugui ser rendible, perquè moltes coses les fiquem a la nostra esquena, és a base d'hores, perquè si no faríem moltes vegades rendibles els negocis, no hi dediquéssim molt temps amb ells, no? I a més, afligeixen moltes vegades els programes que vas trobant en el dia a dia i que cada vegada són més grans, des del tema de finançament, des del tema aquest de burocràcia, que és horrorós, i torno a repetir, l'administració no és conscient, no ho és, perquè els directors generals, les conselleries o els ministres tenen secretaris d'estat, que a la seva vegada tenen directors generals, que a la seva vegada tenen secretaris del ministeri, que a la seva vegada tenen gestions de caps d'àrea, que a la seva vegada tenen equips tècnics, que a la seva vegada tenen aquests equips tècnics secretaris, tenen una mala estructura del petit, per això que no són conscients de lo que significa ficar moltes càrregues, moltes vegades administratives o burocràtiques, amb un nivell de microempresa, que el que té que solventar això és el propi empresari, no té aquestes capacitats, no té aquest temps moltes vegades que de dedicar. No? Això què vol dir? Que moltes vegades traus aquest temps per poder complir amb les teves obligacions de la família, d'esta casa, perquè tu tens un establiment que el tens que tindre obert i donar un servei al públic, o tanques hores d'estar obert al públic o t'emportes la feina a casa i intentes gestionar tot aquest tema fora d'aquest horari.
I és el que acaba passant, no? Que quan és un negoci propi sempre t'emportes la feina a casa. Vosaltres heu notat, després de la pandèmia, un canvi també, per exemple, amb l'augment dels costos que hi ha hagut els darrers anys, també, per exemple, els preus competitius que tenen els negocis doncs, més amplis, no? Els de les grans superfícies, en comparació segurament doncs, al comerç més de proximitat. Això us ha afectat també a vosaltres en el forn?
Ens afecta el fet de que nosaltres, per poder cobrir costos, tenim que ficar uns preus per poder cobrir aquests costos. Si l'administració ens carrega amb més burocràcia, jo abans t'ho he dit, ja part de la burocràcia que la puc fer jo perquè me l'emporto a les hores, que mal fet, però és el que puc fer perquè si no he de tancar la botiga per per poder fer aquesta part de burocràcia, l'he de gestionar a través d'agents externs, amb la qual jo té un cost econòmic que me fa que sigui menys competitiu, perquè tinc que ficar els meus productes pues, una miqueta més cars, perquè aquest cost abans no hi era i ara contínuament hi és, i de manera continuada i de manera progressiva en augment, cada vegada més, perquè cada vegada hi ha més burocràcia. Totes aquestes normes, ja no te dic jo, de si ara la reducció de jornada, pues bueno, al final ens fa ser més competitius als petits, els nostres productes acaben sent més car, ens costa més competir. Sí que és cert que en el cas de l'alimentació, en el cas meu, competim molt per qualitat, no tant el tema de preu, però sí que és cert que els costos ens fan que fiquem uns preus que estan molt per sobre de lo que pot trobar un consumidor en un supermercat. Mm-hmm. Les qualitats són diferents, eh? Però jo m'agradaria donar una qualitat, molt bona qualitat, i a més amb un preu el màxim d'acurat possible. La qualitat la dono molt bona, però l'administració no em deixa ficar un preu el més acurat possible, perquè tot ajustant-ho molt acabo tenint un preu que és molt, molt més car, molt desproporcionat en comparació amb altres competidors.
Uh-huh. A més, a Lleida, últimament no estem veient la situació del comerç també, no? A tot Catalunya, però especialment a Lleida, que és d'on sou vosaltres també, perquè hi ha locals buits i també negocis que acaben baixant la persiana i que ja no tornen a obrir. A vosaltres us ha passat alguna vegada això d'haver-vos de plantejar baixar la persiana i qui sap si després podreu tornar a obrir o no?
Bueno, nosaltres anys enrere havíem tingut 8 botigues, avui n'hi tenim 2 només. Hem anat tancant establiments, bàsicament per aconseguir tenir una rentabilitat al negoci. A mesura que ens ha anat augmentant la burocràcia de tenir tant establiments, era molt difícil gestionar-ho des d'una visió de microempresa. Vam decidir anar reduint també el tamany de la empresa per treure rentabilitat, perquè se'ns feia molt difícil gestionar el volum de persones, gestionar temes de baixes, d'absentisme laboral, molts temes que ens acaben afectant com a microempresa, que una empresa gran potser ho pot gestionar d'una altra manera, però una petita microempresa li és molt difícil gestionar absentisme laboral, gestionar tots aquests requisits en quant a riscos laborals, gestionar tots els requisits en quant a salut, gestionar tots els requisits en quant a consum, gestionar tots els requisits que a nivell municipal també cada vegada més les administracions locals estan ficant damunt de la taula. Per tant, vam anar decidint poc a poc anar reduint el tamany de l'empresa per tindre amb un tamany que el poguéssim gestionar al màxim possible nosaltres mateixos. Uh-huh. Tot i així, tenint ara 2 botigues, estem cada vegada veient que aquest excés de burocràcia, aquest excés d'absentisme que anem tenint en el món laboral també s'està passant factura i ja veurem si el dia de demà ens plantegem tancar una altra botiga o no.
Doncs ja per acabar, Manel, clar, veiem sempre la cara bonica, no?, dels negocis familiars, no?, de les generacions que passen al llarg dels anys, però tal com estan les coses, tu des de la perspectiva de ser la tercera generació ja d'una família que es dedica doncs, al forn, no?, aquesta pastisseria, a la pastisseria Llerars de Lleida, diries, aconsellaries, per exemple, que és una bona idea, que és una bona, doncs, una bona idea, ara mateix obrir un negoci, una botiga, ho aconsellaries, per exemple, a algú proper teu? O veus complicada la situació avui en dia ja?
Mira, jo, si una persona té aquestes ganes d'emprendre, li diria que el tiré endavant, perquè si no sempre se n'arrepentirà tota la vida de no haver pres aquesta decisió, no? Però sí que aquí caldria que entre tots i poguessin llançar aquest missatge a l'administració de que no es tracta de que quan les coses van malament intentin ajudar al que ha anat malament. El que es tracta és precisament que ajudin a que no vagin malament. El que es tracta és de que simplifiquin burocràcia, que intentin donar aquest suport, no quan ja estàs malament intentant-te donar un ajut, perquè no, el que has d'intentar com a administració és ficar-li el màxim de fàcil perquè aquella petita empresa tiri endavant tenint la visió de que és petita, que no pots comparar-la amb una mitjana empresa o amb una gran empresa, no té els seus departaments ni els seus recursos. I és el que l'administració no acaba entenent. Ells encara no entenen que la normativa és per a tots iguals i que tothom han de complir, que cada un que trau una norma nova pues, s'ha de complir, i jo no dic que no s'hagi de complir, simplement dic que darrere de cada norma, la Leche, pues, sempre hi ha una part de gestió, administració i de recursos que és a més del que han vingut tenint fins ara, i sempre tot és a més, amb el qual se'ns fa una muntanya moltes vegades de burocràcia que no ens deixen fer la nostra activitat principal, que en el meu cas és fer pa i vendre pa i pastels. Un missatge a l'administració. Que no esperin que tanquem. Que no volem aquesta ajuda. Que el que volem és que ho fiquin fàcil perquè puguem emprendre i puguem fer les coses i ser competitius. Perquè després l'alternativa, ho acabes, has dit tu abans, és locals tancats, carrers foscos, zones de la ciutat poc atractives per viure perquè no queden serveis, amb la qual el valor d'aquelles zones pues van depriment dels propietaris dels pisos. Intentem ficar-ho fàcil perquè hi hagi locals oberts, perquè hi hagi alegria al carrer, perquè hi hagi vida, perquè hi hagi barri, perquè hi hagi un model de ciutat que crec que el que, almenys aquí a Catalunya, que crec que és el que tots volem, no? Que la gent al carrer, que la gent pugui comprar on vulgui, però que als seus carrers hi hagi activitat, hi hagi vida i hi hagi seguretat, també.
Doncs, Manel Lleràs, propietari del forn i pastisseria Lleràs de Lleida, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història personal, no?, darrere d'aquest negoci, i també fer-nos una radiografia de com està la situació actualment entorn al petit comerç. Gràcies, i que vagi molt bé aquests últims anys de negoci, que continuï bé i aquestes coses a millorar, doncs tant de bo sigui així. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tres mesos després de l'aprovació de la llei L, després de passar 2 anys i mig bloquejada al Congrés, la normativa continua sense finançament. Com a conseqüència, els malalts a Espanya segueixen sense comptar amb les ajudes urgents promeses a la legislació. En aquest període, 264 malalts han mort esperant aquestes ajudes. Pacients anuncien que la llei L està aprovada i publicada al BOE des del 31 d'octubre del 2024. I des d'aleshores han mort gairebé 300 persones malaltes a Espanya sense poder demanar ajudes per viure i no veure's obligades a morir per no haver de pagar i per no poder pagar les cures de la malaltia. Des de la seva entrada en vigor, com dèiem, el 31 d'octubre de l'any passat, ja fa 3 mesos, hi ha hagut molts pocs avenços, podríem dir. Ni rastre del finançament indispensable, per cert, perquè aquesta normativa realment s'implementi. Actualment, segons un estudi, un malalt d'ELA en la fase més avançada de la malaltia, en què requereix cures en totes les seves activitats quotidianes, ha d'assumir uns costos anuals de més de 114.000 euros. La xifra és menor si el pacient es troba a la fase inicial de la malaltia, 37.000 euros anuals, però s'incrementa significativament quan es troba en la fase intermèdia, en què pot arribar a pagar fins a 95.000 euros a l'any entre despeses i fixes i recurrents. Sobre el tema, perquè ens expliqui com és el seu dia a dia, parlem avui amb un pacient d'ELA que ho pateix en primera persona i el qui malauradament doncs, encara tampoc li han arribat aquestes ajudes. Ildefons Oliveres, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per donar-nos aquest espai i poder parlar sobre el que deies.
Abans de res, gràcies també nosaltres a tu per rebre'ns, no?, i per explicar-nos aquesta, doncs, la teva història, no?, i totes les dificultats amb les que et trobes en el dia a dia. Com t'afecta en el dia a dia l'ELA? Des de quan la tens?
Mira, jo estic diagnosticat des del juny del 2020, o sigui que aquest any ja farà 5 anys que em van diagnosticar. És una malaltia que, segons els casos, va a poc, i en altres casos que molt ràpida. Tenim aquesta edat que en una fase així, més o menys intermitja, per dir-ho així. Mm-hmm. Però, mica en mica, vas perdent tot el que és la mobilitat i acabes sent un gran dependent.
Quina edat tens, Ildefons?
He fet ara 67 anys.
67 anys. I te la van diagnosticar fa 5 anys, no dius?
Sí, tenia 62.
Exacte.
Que acabes de fer.
I com és el teu dia a dia? Com ho portes?
Bé, mira, com ho portes? Aquesta malaltia, almenys amb el meu cas, que té una progressió més o menys lenta, et dona la facilitat de poder anar acceptant-la a poc a poc, perquè cada X temps vas veient que vas perdent coses, que vas perdent mobilitat, però per altra banda, com el meu cas, com et deia, que és progressiva, tens la sort, per dir-ho així, de poder anar acceptant mica a mica els nous escenaris que se'm van presentant. Mm-hmm. Que al començament, doncs jo feia vida normal, fora de que em cansava molt i tenia algun problema al fer força a les mans i tal, però és que ara pràcticament em vas un dia assegut amb una cadira, depenc totalment d'una tercera persona, no puc ni mentirar-me, que rentar-me les dents amb molt recolzat sobre la taula, m'han de vestir, m'han de dutxar, com vaig al lavabo, caminar quasi no camino. O sigui que l'evolució, si vas veient en aquests 5 anys, dius, mira, mica en mica anant progressant. Però si fas la retrospectiva, dius, carai, que el canvi ha sigut dur, que ha sigut fort.
Clar. I com porta la visió posada al futur? Perquè, clar, has vist aquests 5 anys com han estat, però si penses en el futur, què és el que veus?
Home, que el futur que es veu una miqueta negre, fosc com a mínim. Perquè, lògicament, si tens la sort de poder seguir endavant, has de passar per la tràquea, tot el cos teu està immobilitzat, i l'únic que pots és moure els ulls i parlar a través d'un comunicador, d'una pantalla que et va llegint el moviment dels ulls i amb allò pots escriure. Amb la qual cosa, dius, home, el futur, si ho penses massa, és angoixant. Ha de ser realista i has de saber que hi és, però més val tampoc no que ficar-s'hi massa.
Clar.
I pensar que avui és el millor dia.
Exacte, perquè psicològicament suposo que deu tenir també el seu pes, no?
Bueno, és que ja el que et dic, si t'hi poses a pensar molt, acabes sent pols.
Ja, és millor no pensar-ho.
És millor, tot i que és inevitable que en algun moment del dia doncs pensis en el que vindrà. I el que vindrà és fosc.
I més, sí, i més suposo també pensant en la família, no? Amb la gent que tens al costat, la gent que t'envolta i els que t'estan ajudant en aquell moment.
Mira, la família sempre des del primer moment que he dit que ha sigut el pal de paller de tot aquest procés. Si tens un nucli fort al teu costat, que t'estima, que està amb tu, que et dona força, és molt més fàcil de portar. Però clar, ells també ho passen malament.
Clar.
Perquè van veient que el meu deteriorament, i lògicament, que ells també ho estan vivint en primera persona, això.
Mm-hmm.
Però, lògicament, si estàs sol, té que ser molt dur.
Exacte. I tot això sense ajudes, econòmicament parlant, no també?
Sí, tenim la llei ELA, com bé has dit al començament, aprovada i publicada al BOE des del 31 d'octubre, i a hores d'ara, que jo sàpiga, no hi ha res fet. Sé que s'estan, hi ha converses, que s'està parlant entre els diferents ministeris implicats i les conselleries, però ens corre pressa.
Clar.
Això no pot, no pot ser una cosa que diu, bueno, ja, quan surti, sortirà. Tu deies molt bé, cada dia moren 3 persones de l'estat espanyol i en portem, des que es va aprovar la llei ILA, quasi 300. Mira, jo vam estar a Madrid el mes de setembre, uns dies abans de que s'aprovés la llei, i el president Sánchez ens va prometre que això seria una realitat i que si convenia faria una dotació especial per poder començar a córrer encara que no hi haguessin pressupostos, i encara no hem vist res. Dies enrere també vam estar amb el president Illa, que ens va també assegurar que la feina seria i que no era un problema d'elles. Sembla que ens va venir a dir. Jo li dic, em consta que ja estan treballant, però que hauríem d'anar una mica més ràpid.
Perquè no mentrestant vosaltres no esteu allà.
Clar, no tenim temps, no podem anar especulant amb el temps, perquè és el que no tenim temps.
Clar. Efectivament, efectivament, vosaltres esteu allà, continueu en el vostre dia a dia amb aquesta malaltia i el vostre entorn igual. No sé si és molt preguntall de fons, però econòmicament sense les ajudes això deu ser també un repte a part, no? Com afrontar el dia a dia econòmicament pagant tot el que comporta una malaltia com l'ELA i havent-ho de fer amb el vostre sou, amb la vostra butxaca, sense dependre de res més de l'exterior, no?
Sí, mira, jo sortosament que estic jubilat, tinc la jubilació, la meva esposa tampoc no està per edat laboral i ja està jubilada, que amb la qual tens un neguit menys, tens els fills més o menys encarrilats. Però tu pensa totes aquelles persones joves que van al laboral, que un dels dos de la parella s'ha de deixar treballar per cuidar l'altre. Són dos ous que no entren. Cap nens petits, cap nens adolescents. És que és impossible. Però és que aquest preu, aquest import que ens parlaves de les fases més avançades que venen a costar aquests 114.000 euros, que és que això, qui s'ho pot permetre? Ningú. I llavors, en molts dels casos que es veuen abocats a tenir que decidir deixar de viure, deixar-se anar, perquè veuen que això és una ruïna i és una situació que no es pot abastar, que és impossible. Qui pot destinar 114.000 euros? Bàsicament pels 3 sous que necessites diàriament, perquè necessites que a partir de la traqueostomia necessites una persona que les 24 hores del dia que al teu costat, perquè la traqueo es pot embussar, que la màquina es pot parar, poden passar 100 coses, i si no tens algú permanentment al teu costat que ho controli, és que tu eres el que dura un Carmel davant de l'escola de... que és d'una escola que és un risc impensable.
Així és.
Malauradament hi ha moltes persones vulnerables que tenen aquesta situació de feina, que han deixat de treballar, que no tenen recursos, i per ells és per on s'ha de començar, i després per tota la resta que ho necessiti. Però és urgent, per això dic, fem que aquesta situació d'aquestes persones més vulnerables s'acabi d'una vegada, que es posin els diners necessaris perquè es pugui donar una ajuda i acabin de passar per la tessitura de pensar si han de deixar de viure o poden seguir vivint dignament.
Doncs, Ildefons Oliveres, moltíssimes gràcies de debò per parlar amb nosaltres, per haver fet aquest esforç i parlar amb nosaltres sobre, en primera persona sobretot, perquè molts cops sentim els altres parlar de malalties com aquesta, però no acostumem a escoltar tant els pacients que ho viuen en primera persona i que superen el dia a dia, doncs, amb malalties com l'ELA. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per posar el focus on s'ha de posar, no? Que és que es donin pressa, perquè vosaltres passeu dia rere dia encara amb la mateixa situació sense que aquestes ajudes arribin, i tant de bo, doncs, aquest futur fosc sigui una mica més clar amb aquestes ajudes, almenys doncs pugui servir d'alguna cosa, no? Així que donem les gràcies, Ildefons, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos dar-nos veu i a veure si això es compleix i és la realitat en breu.
Tant de bo que sí.
Avui és el millor dia.
Gràcies. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I continuem d'aquí no res per parlar de l'horror que encara avui en dia es viu en molts països enfront la mutilació genital femenina. Aquesta setmana, fa uns dies, ha sigut el Dia Mundial contra la Mutilació Genital Femenina i volem parlar sobre el tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, la mutilació genital femenina és encara una realitat. Aquests dies ha estat el Dia Mundial i avui ens volem fer ressò del tema. La mutilació genital femenina fa referència a tots els procediments que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs de la dona o altres lesions als òrgans genitals femenins amb fins no mèdics. Aquesta pràctica es fa sobretot en nenes que es troben en l'edat infantil, no?, entre l'edat infantil i els 15 anys, i en qualsevol de les formes, doncs, constitueix una violació dels drets humans fonamentals de les nenes i de les dones, entre les quals s'inclou el dret a la salut, a la seguretat i a la dignitat. S'estima que prop de 230 milions de dones i nenes a tot el món han patit algun tipus de mutilació genital femenina, moltes abans d'aquesta edat que comentàvem, dels 15 anys, el que genera, doncs, danys físics i psicològics també extrems. Avui en dia, la probabilitat de que les nenes siguin mutilades s'ha reduït a una tercera part respecte a fa 30 anys enrere, però tenint en compte el creixement de la població, el manteniment dels èxits aconseguits planteja, doncs, un desafiament considerable, podem dir. S'estima que 27 milions de més de nenes podrien ser víctimes d'aquesta violació per l'any 2030. Avui, per conscienciar sobre el tema, volem parlar sobre això i donar resposta, doncs, a moltes de les preguntes que ens fem, no? Per exemple, si, com és que encara pot existir aquesta barbàrie? Sobre el tema parlem amb la Rosana, que és tècnica de cooperació de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB. Rosana, molt bon dia.
Bon dia, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos i, clar, es tracta... Sembla que estiguem encara, no sé a quin any, no? Molts anys enrere, no? Perquè parlar avui en dia de que encara això continua existint és un horror, no? A quins països s'acostuma o es porta més a terme això?
Hola, bueno, sí, de fet és un horror que aquesta pràctica segueix existint i a molts països, inclòs aquí a Europa. però hem d'entendre també que és un horror i és una barbària, com tantes altres coses són un horror i barbària i que passen també en qualsevol país del món. Llavors, la primera cosa que hem de tenir en compte en relació a la mutilació genital femenina és que cal erradicar-la, cal prevenir-la, cal fomentar la sensibilització de cara a l'abandonament, però hem d'entendre també a posar-nos al lloc de que totes les societats i cultures tenen pràctiques violentes. Per exemple, el nombre de feminicidis a Espanya, que és una barbària també, que un home assassini una dona, per el fet de ser dona, sigui una realitat encara als dies d'avui. D'acord? Bueno, doncs, pensant primer en aquest punt, que tots els pobles, societats del món, practiquen actes de violència, de barbari, i que comporten riscos i diversos tipus de conseqüències a la salut física i psicològica, a la vida de les persones, podem tenir un primer punt per començar a establir una comunicació per parlar sobre la MGF, d'acord? Bueno, sobre la MGF, és una pràctica que està present a almenys 30 països del món. Moltes vegades considerem que la MGF està... La nostra imatge sobre la MGF s'associa directament a dones africanes negres, i és una realitat. Mm-hmm. Però no a tots els països africans. No a totes les comunitats, els pobles o grups ètnics practiquen la MGF. Alguns sí, altres no, de vegades en el mateix país. La MGF també està present, és practicada o forma part d'una pràctica que afecta a diverses comunitats i pobles també d'Orient Mitjà i de l'Àsia. Això no és molt, no està bé conegut. I també s'ha descobert o s'ha sap que alguns, almenys un poble indígena de Sud-amèrica també practica la MGF. És molt menys conegut, però també està present. Llavors, és curiós que aquesta violència de gènere, com tantes altres violències de gènere que nosaltres com a dones a tot arreu patim, atravessa diversos grups ètnics, diverses perspectives religioses, diversos pobles i fronteres. I creu fronteres també en el sentit que des de la diàspora dels pobles dels països del sud global arriben també aquí al continent europeu. Bueno.
I per què se segueix produint, per què se segueix practicant la mutilació genital femenina? Avui en dia encara tenen doncs aquestes cultures el mateix pensament de tants anys enrere? Per què es manté durant tants anys aquesta pràctica?
Es manté perquè les societats humanes són així, mantenim tradicions, mantenim cultures, tot que siguin prejudicials, pel mateix motiu que la violència de gènere segueix produint.
Clar.
Segueix reproduint a les diferents generacions, tot que existeix tanta mobilització feminista, tanta consciència avui en dia en relació als problemes que comporten les jerarquies de gènere. La violació contra nenes i dones segueix existint a Espanya, a Catalunya, a Europa, a Àsia, a Amèrica del Nord, a Sud-amèrica, a tot arreu. Llavors, malauradament, la MGF també segueix reproduint, perquè les violències existeixen a tot el món. Però hi ha un tema, hi ha matisos, clar, hi ha complicacions, perquè és una pràctica que està molt basada a determinades cosmovisions, a determinades perspectives sobre com deu ser el cos d'una dona, per exemple, com deu ser més net, pot ser una idea de que una creença de que si una dona no està mutilada tindrà problemes per tenir fills, quan és just al contrari, perquè la mutilació genital femenina pot acarretar infertilitat, esterilitat, a més de diversos tipus de complicacions de la salut.
Exacte.
Aquest és un dels motius pels quals les persones segueixen practicant, i hem de tenir en compte que quan una dona, una mare o un pare decideixen que la seva filla serà mutilada, no és perquè són persones dolentes, no és perquè volen fer mal a la seva filla, és perquè creuen que és important. I aquí a Europa, principalment, acaba sent un element clau de la identitat de les pobles, de les comunitats migrades, col·lectius migrats. I és un punt important que hem de tenir en compte, que per les comunitats migrades poden seguir enfortint la seva identitat diversa, però no cal practicar la MGF per enfortir-la. És un punt important de canvi de perspectiva que les activistes, les pròpies comunitats que estan contra la MGF, que estan lluitant per la seva erradicació, estem buscant també canviar aquesta mirada.
Clar, un dels factors que contribueix a aquesta pràctica, tu ara mateixa ho estaves comentant, és que les comunitats d'aquests països, no, dels que parlaves, la consideren doncs un requisit pel matrimoni o per l'herència, no? I això fa doncs que sigui més difícil, no, pels pares, no, pels progenitors, no sotmetre les filles a aquesta pràctica. Les famílies que rebutgen participar en aquesta mutilació genital femenina s'enfronten al risc de que les seves filles doncs no puguin ser aptes pel matrimoni. A més, també s'utilitza, doncs, òbviament, aquesta pràctica per reprimir la sexualitat de les nenes o salvaguardar-ne, diuen, la castedat. Per tant, parlem d'unes creences molt arraigades, no? I com tu comentaves, que comporten problemes de salut, i no només de salut física, sinó també problemes, no, mentals, no, psicològics, d'autoestima, de confiança en elles mateixes i també en els altres. Però de salut, per exemple, què és el que pot provocar? Deies infertilitat, problemes també, no, d'infeccions, però alguna cosa més?
Bueno, sí, problemes d'infecció, dificultats a diari per la micció, o per quan les dones tenen les regles, poden causar hemorràgies també, i també la transmissió de malalties com HIV, per exemple, perquè això depèn del context, depèn del país, però entre molts pobles, sobretot africans, que són els casos que nosaltres tenim més coneixement perquè s'hi ha fet més recerca i s'hi ha publicat més coses al respecte, passa que una nena és mutilada per un ganivet, per algun instrument que no està esterilitzat, i aquest mateix instrument, sense cap tipus d'esterilització, és utilitzat per esterilitzar altres nenes, per mutilar altres nenes.
Yeah.
Llavors, això comporta un risc molt fort d'infecció. Yeah. També altres complicacions poden ser causades, com ja havia mencionat, l'esterilitat o infertilitat, esquinços, fístules i patiment fetal.
Uh-huh. I Rosana, des de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, què és el que feu? Perquè quina funció teniu amb aquestes nenes, amb aquestes dones que pateixen això? Quin és el vostre, càrrec, podem dir?
Uh-huh. Vale. Bueno, nosaltres hem treballat fa cerca de 2 anys, ara, amb alguns projectes vinculats a la sensibilització, educació, formació sobre la mutilació genital femenina. Entenem que, com som una fundació de base universitària, podem fer moltes coses, com per exemple incloure la MGF com un tema entre la formació universitària, perquè els professionals sanitaris, professionals socials i d'educació necessiten saber que se trata la MGF, perquè com a estudiants a la universitat i al seu futur professional poden trobar casos de nenes en risc o de dones que són sobrevivents. I per això necessiten tenir la formació, el coneixement i principalment la sensibilització de com abordar, com enfocar el tema sense estigmatitzar aquestes persones i sense victimitzar-les un cop més. D'acord, nosaltres hem fet diversos tipus de campanyes, de producció de materials de comunicació, de xerrades, i com amb incidència curricular també, entrades en aula per parlar sobre el tema, i és aquest un dels principals temes que hem fet. Recentment també hem elaborat i publicat una guia amb propostes d'acció i estratègies per abordar el tema de la MGF en aquests campos de la sensibilització, de la formació i de la incidència.
I vosaltres, des de primera mà, no, que coneixeu bé el tema, creieu que està canviant la mentalitat respecte a la mutilació genital femenina, que cada cop doncs es pot anar erradicant, o malauradament no?
Yo intento ser positiva y hay indicadores de la OMS que revelan que hay una reducción de manera general, de manera global, a los últimos años, del número de donas que están siendo, bueno, que son de nenas que están siendo mutiladas. Pero eso es fruto, además de todo, del activismo de las donas que son de las crecidas comunidades. I gràcies a aquest protagonisme és possible fer un canvi.
Mm-hmm. Doncs...
I penso que soc positiva en el sentit de creure que sí, que tardarà molt, però serà possible si pensar en un futur sense la IMGF.
Tant de bo que sí, tant de bo que així sigui, no? Que es pugui erradicar aquesta pràctica horrorosa, no? Que encara avui en dia passa molt, tal com hem pogut veure al llarg de l'entrevista. Rosana, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar sobre el tema, que no es parla molt sovint i cal remarcar encara aquestes coses que passen avui en dia. I et donem les gràcies per parlar amb nosaltres i per formar part doncs, també d'aquesta lluita contra la mutilació genital femenina. Gràcies.
Moltes gràcies a tu, Mar. Moltes gràcies per l'interès a la temàtica i per poder obrir un espai per parlar al respecte.
I avui tenim amb nosaltres a Balena, que presenten Manual de Supervivència. El seu àlbum de debut és un grup, l'integren l'Enric Botella, que és periodista, assumeix el rol de cantant principal i baixista, i també l'Adrià Soldevila, que també és periodista, en aquest cas esportiu. Molt bon dia, com esteu?
Què tal, bon dia, Marc?
Avui, apartant una miqueta la faceta de periodistes, no?, i centrant-se doncs, amb la música, no?, i en aquest cas amb Balena. D'on surt aquest nom?
D'on surt aquest nom? Doncs, mira, vam estar debatent diversos noms ja des del principi, des que pràcticament ens vam posar a tocar, i no ens sortia massa res, perquè si tu busques un nom a Spotify que dius, mira, aquest que m'acabo d'inventar m'agrada, el busques a Spotify i algú ja el té agafat.
Clar, ens en sortien molts, però estaven tots agafats, és molt fort.
Això és com quan et busques un nom d'usuari, no?, a Instagram o al correu i tots ja estan agafats,
és
no?
És exactament això. Aleshores vam fer una llista llarguíssima, vam tenir algunes idees, propostes, i al final va sortir Balena, perquè sona bé, perquè ens agrada, perquè és una paraula curta. Si et dic, hòstia, Enric, com es diu el teu grup? I dic, mira, mare, es diu Balena, com l'animal.
Fàcil,
tu saps perfectament
simple,
com buscar-lo.
Sí, sí.
I també perquè ens agrada que transmet, o ens agrada pensar que transmet els valors que transmet la nostra música, també. És a dir, és un animal potent, contundent, que pot arribar a imposar fins i tot, però que a la vegada transmet una senzillesa, una vulnerabilitat, que també transmeten les nostres lletres.
I com és això de passar de ser periodistes a ser cantants, músics?
Home, és divertit, perquè estem visitant molts estudis i redaccions d'altres mitjans que clar, no coneixíem, clar, perquè no són les nostres, i jo m'ho estic passant molt bé.
No, home, és que...
Avui som tres periodistes aquí, ja.
Sí, sí, clar, una entrevista amb tres persones que són tres periodistes, no està malament.
Sí.
I és divertit perquè, a part de que coneixes com funcionen altres redaccions, allò que fas tu a vegades, que és anar a fer un cafè amb una font d'informació, uh-huh, o una entrevista que es fa amb un cafè, amb un restaurant, ara ens ho hem fet a nosaltres, això.
Sí.
I és bastant curiós de veure des de l'altra banda.
Jo crec que aquí hi ha dos missatges. Un, que en el fons més o menys fem el mateix, que és comunicar històries. Unes històries són fets, objectius, i l'altre, els altres, en aquest cas nostre, també són fets, només que més subjectius, perquè els explico des del meu punt de vista.
Clar.
Però al final estem comunicant.
Clar. Com va començar tot això de la música? Des de sempre us havia agradat? Us veu conèixer a través de la música o a través del periodisme?
Ens vam conèixer a través d'amics comuns, però és veritat que nosaltres ja feia molts anys que tocàvem. Ell tenia un altre grup abans que es deia Desconeguts. Jo vaig tocar també des dels 8-9 anys que he tingut grups de música fins als 20 i pocs. Jo vaig estar 13 anys sense cap grup de música, fins que l'Uri Mora, de 40, que amb qui coincidim a la redacció, em va dir, ostres, tinc un amic que es diu Enric, que és periodista de TV3, que està fent un grup de música, que té uns amics que s'hi han apuntat i que està buscant un bateria. I vam fer maig.
I ara presenteu Manual de Supervivència, no?
Uh-huh.
Que també és així com molt, no?, per sobreviure, no?, per tirar endavant, no? I doncs, què espereu amb aquest nou disc? Què és el que busqueu i com ha sigut també el procés de fer-lo?
Si comencem pel principi, però el procés ha estat llarg, maco, però bueno, ens ha costat esforços. Vam començar a fer això molt de temps, fa un any i mig, diria, que,
sí,
que vam començar a gravar primer un parell de cançons amb la Deix Torrent de Calavento, que apareix al disc també, que va ser qui ens va donar la primera empenta. Després vam anar a gravar amb l'Edgar Beltri aquí a l'Atlàntida, que és qui va acabar de definir del tot com sonem i qui som. És un procés molt llarg de fer les cançons, de preparar-les, de gravar-les, és feixuc. Però al final el que ens enduem és que una vegada publicat el disc, doncs ens trobem que hi ha gent que potser no t'ho esperaries, t'escriu i et diu que li ha agradat molt el disc i que les cançons li transmeten i et diu, hòstia, aquesta cançó o aquesta altra, aquesta precisament que està sonant, que es diu potser que ho faci, que és la més lenta i la més que potser arriba al cor, doncs molta gent et diu que vincula amb la feina que has fet i això és super, super gratificant.
Això té relació també amb uns anys que vas viure a Londres, no, Enric?
Mm.
I que expliques una miqueta la teva història, no?, i com va ser aquella experiència, oi?
Sí, sí, més que l'experiència de viure a Londres, el que explica és la meva situació a nivell emocional i anímic, que qualsevol que hagi sentit les cançons podrà intuir que no era la millor, perquè passava per un moment de ruptures sentimentals i situacions de nostàlgia, llunyania, solitud, i tot això queda plasmat a les lletres. Allà és on vaig començar a escriure la majoria de les cançons que hi ha al disc, i la resta doncs les vam acabar de fer aquí, també moltes vegades sense deixar gaire la temàtica perquè veníem d'aquí, no?
I com ha estat fer concerts, no? Ja posar la música, diguem, no?, o el disc a sobre d'un escenari i veure com ho rebia la gent i com doncs funcionava, no?, aquest de tu a tu, que, clar, normalment graveu les cançons a un estudi, no?, esteu a casa vostra escrivint i formant aquest disc i a l'hora de mostrar-lo al públic suposo que deu ser completament diferent, no?
Sí, no té res a veure gravar una cançó amb fer-la en directe, perquè en directe no et pots equivocar, o la idea és no equivocar-te.
T'equivoques.
Clar que t'equivoques, però no pots repetir. Llavors has d'intentar fer-ho sempre a la perfecció, però el que és més complicat és intentar fer-ho a la perfecció i a la vegada transmetre amb el públic i comunicar-te amb el públic. Clar, tot això és una mescla de coses molt xula de fer, bastant complicada també de fer, però és la que et dona més satisfacció, en el fons, quan et poses a l'escenari i veus la reacció directa del públic en aquell moment. No és la mateixa reacció que té algú amb un disc, que de tant en tant reps algun missatge, ostres, m'ha agradat, no m'ha agradat, aquesta cançó més, aquesta cançó menys. En directe ho veus tot allà davant, i si ja veus les cares de la gent, si li està agradant, si no li està agradant, si ho estàs sentint, si estàs transmetent bé o no estàs transmetent bé, i és molt guai de veure. Hem fet un concert que va ser el mes de desembre, teníem un single publicat només i la gent s'ho va passar superbé i ens va dir que repetiria. I ara a veure aquesta presentació del disc, a veure com anirà.
Ara,
jo crec que ens ho passarem
ara molt aviat, no? A Barcelona, el 6 de març d'aquest mateix any, a la sala Razzmatazz 3, no? Estareu allà tocant i presentant doncs, aquest disc. I hi ha hagut col·laboracions, no? També col·laboracions molt especials amb altres companys que heu pogut doncs, gaudir d'aquest disc i d'aquestes cançons. Com ha sigut això?
És xulo perquè de les tres col·laboracions, o dues col·laboracions i una complicitat que hi ha al disc, han sorgit totes de formes diferents. La de Calavento amb l'Aleix doncs va sorgir perquè, com explicàvem, va ser un amic el primer productor del grup, era un amic de l'Arnau, que havien estudiat junts arquitectura i per aquí vam fer el vincle. I les altres dues, no els, a la Clara Molins de Rombo la coneixíem doncs, del gremi, perquè també és periodista, però amb la seva banda Rombo doncs, fan indie i creiem que podien encaixar molt bé per fer aquesta cançó que es diu Vespres, que és un duet. I després, al cas de Lluís Gavaldà, van fer una cançó que parla d'ell pràcticament o parla de les seves cançons i li van fer arribar dient-li que per nosaltres era un referent i que esperàvem que li agradés la cançó i que tant de bo hi volgués participar d'alguna manera. i es va oferir a fer aquesta pica d'ullet que se sent en aquesta cançó. I bueno, és increïble per nosaltres tenir aquestes tres col·laboracions en el primer disc, que aquesta gent hagi decidit confiar d'alguna manera en tu, perquè quan col·laboren amb tu t'estan avalant d'alguna manera, i estem superagraïts.
Hi ha alguna col·laboració que us agradi fer d'aquí un temps? Algú que tingueu en ment que digueu, ostres, tant de bo ens digués que sí i poguéssim, jo què sé, tocar amb ell o jo que sé, fer una cançó amb ell.
Ahir l'Adrià va dir que sona, que jo era com l'Àlex Ubago, no sé si...
Home, ho vaig dir per les lletres de les cançons.
Mira, com així. Les de Londres, no?
Sí, sí, més o menys.
No sé si voldries seria col·laborar amb l'Àlex Ubago.
L'Àlex Ubago catalans i versió indie rock. A veure, clar, l'Àlex Ubago estaria de conya col·laborar amb ell. Però no ho sé, ara hauria de pensar-hi més, perquè hi ha moltíssims artistes amb qui m'agradaria col·laborar. De fet, hi ha l'Aleix a la cançó Nosa, i a l'Aleix Turón, però a mi m'agradaria que col·laborés Calavento directament, saps? No? Que hi hagués el Joan també, i que fos una cançó treballada conjuntament.
Està queixant, és molt fort,
No.
Acaba de treure el primer disc.
En un futur.
Té el cantant de Calavento i ja es queixa que no és suficient.
Ha preguntat per un futur, i a mi per un futur Calavento seria fantàstic.
Jo em pensava que tu diries Bifi Clairo, una cosa així.
És inviable, no?
No sé, vés a saber.
I fica, si estem a pedal, clar, inviable. En cert, tanquen, ara el trucaré després.
Ara fem unes gestions.
Val, quan ho tingueu, m'aviseu i tornem a parlar de tots ells. Doncs, Valena, moltíssimes gràcies per venir avui a visitar-nos, per presentar-nos aquest disc, Manual de Supervivència. I us esperem, doncs, el 6 de març, aquí a Barcelona, a la Sala Razzmatazz, amb moltíssimes ganes i amb moltíssima il·lusió per veure-us en directe. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I acabem amb la recta final del programa enfocada, doncs, cap a una altra iniciativa, la vespa asiàtica. Es busquen voluntaris per poder-la controlar. Aquí a Barcelona estigueu molt atents i si viviu per la zona, penseu que us podeu apuntar i formar part d'aquesta erradicació o d'aquest control de la vespa asiàtica.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Abans de la publicitat cridàvem, no us dèiem, que podeu ser voluntaris. Podeu ser voluntaris, no?, per controlar la vespa asiàtica. En alguns punts d'aquí a Barcelona està força estesa i avui volem parlar d'una iniciativa que el que vol és controlar-la. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Atenció, perquè es busquen voluntaris per mantenir 150 trampes de vespa asiàtica a Collserola. Un projecte que ha sortit dels veïns dels barris de muntanya de Sarrià a Sant Gervasi i que té per objectiu reduir la població d'aquesta espècie invasora. Tot plegat, com dèiem, són 150 trampes amb un compost a dins per tal d'atreure les vespes carnisseres asiàtiques, i la iniciativa ha sorgit de la Drecera, la comunalitat de Sarrià, Vallvidrera, i ara doncs, l'entitat el que busca són voluntaris per ajudar-los a fer el manteniment de les trampes durant els 8 mesos que estaran instal·lades. Sobre el tema, perquè ens expliqui una mica les característiques d'aquesta iniciativa, en parlem amb el Jordi Puig, que és tècnic d'ecologia de la Drecera. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, l'objectiu, abans de res, és reduir la població, no?, de la vespa asiàtica que hi ha en aquests moments a Collserola, oi?
Efectivament. Sí, sí, hi ha una població preocupant de la vespa asiàtica ja des de fa uns anys. Cal dir que en aquest moment que ens trobem, en el mes de febrer, tot just està començant. Aquesta espècie té un cicle vital, que quan arriba el fred, doncs, la majoria dels exemplars es moren i les reines hivernen. I ara, al febrer, març, quan comença a arribar la primavera, doncs es desperten de la seva hibernació i comencen a formar noves comunitats. Mm-hmm. Per tant, és el moment d'intentar captar les reines per tal d'evitar que es facin nius. Val a dir que tampoc es tracta d'exterminar la població, sinó que es tracta de reduir la pressió en determinades zones de Collserola, sobretot, sí.
I tot això, suposo, perquè haureu vist un augment, no?, de la vespa asiàtica, i que s'ha de començar a controlar, no imagino?
Sí, la veritat és que ja fa anys que la vespa asiàtica va arribar per França, des de França i de la resta d'Europa. Bueno, de fet, té res d'aquest nom perquè prové d'Àsia, i cap al 2017 ja es va instal·lar a la península Ibèrica. Tota la costa cantàbrica han tingut molts problemes i lògicament s'ha anat expandint, i durant aquests anys, doncs, a Collserola ha trobat un hàbitat, doncs, que li és favorable. I sí, preocupa una mica perquè té uns efectes importants sobre la biodiversitat de Collserola, bé, de qualsevol lloc, i també sobre determinats cultius i determinats ramaders, com pot ser, doncs, cultiu de vinya o cultiu de mel, sobretot, perquè tal com tu l'has catalogat, a mi no m'agrada dir-li vespa carnissera perquè no se li diu així, perquè realment és carnívora i pot arribar a elaborar, doncs, altres polinizadors en el seu cicle vital, i és per això que té aquesta afectació a la biodiversitat. Sí,
uh-huh. Sí. I d'aquí la importància de buscar voluntaris, no?, perquè aquestes trampes, no?, que són 150 trampes, estaran uns quants mesos, no?, fins l'octubre, oi?
Sí, en principi, nosaltres això ho hem fet, tal com hem explicat molt bé, és una iniciativa és una iniciativa veïnal que la comunalitat de la Drecera li dona cobertura i acompanyament, diguem, i per què no dir-ho, finançament també. La comunalitat el que fa és potenciar i tirar endavant projectes veïnals dintre dels quants eixos que té la comunalitat, un dels eixos d'ecologia. I sí, el que hem fet és intentar fer-ho amb rigor científic. Ens hem posat en contacte amb un biòleg especialista en vespa asiàtica, en Xavier Morill, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el que hem fet, juntament amb ell, és determinar 10 zones, tindríem 10 estacions, cada una d'elles formades per això, per una quinzena de trampes, és a dir, en total serien aquestes 150 trampes, i el que és important és instal·lar-les, porten un compost a dintre que atreu a les reines, i cada 15 dies s'ha de retirar els exemplars que hi ha dintre per fer un recompte, que ens ho fa una empresa que especialitzada en això també, i tornar-hi a posar el compost, és a dir, mantenir la trampa. Si s'abandonés allà, arriba un moment que està plena i, a més, acaba sent contraproduent. Mm-hmm. Vull dir que sí, necessitem bastanta gent per fer aquest manteniment. Sí, sí.
Se sap més o menys la quantitat de gent que es necessitaria per tal, doncs, que puguin adreçar-se a vosaltres, o contra més millor?
A veure, nosaltres, la veritat és que estem molt contents perquè hem rebut bastanta bona resposta de la gent, dels veïns de la zona, sobretot, o bàsicament dels veïns de la zona. Són aquestes 150 trampes dividides en 10 estacions, és a dir, cada estació, com he dit, té aquestes una quinzena de trampes, i aviam, són trampes que es despengen amb una perxa de l'arbre, es treu el que hi ha dintre, es tornen a col·locar, i és una operació que s'ha de fer cada 15 dies, és a dir, dos cops al mes, durant aquest període fins a l'octubre. No, ho farem una primera fase fins al juny, però la idea és continuar-ho fent i abarcar tot el cicle vital d'un any de la vespa. Necessitem voluntaris, en tenim bastants, però bueno, com més n'hi hagi, millor, perquè doncs, potser hi ha gent que ho pot fer durant un parell de mesos i més endavant no té tanta disponibilitat, i per tant doncs, ja ens ho hem de tenir-ne. Però insisteixo, no ho hem rebut molt bona resposta, estem contents.
Uh-huh. I com poden venir i posar-se en contacte amb vosaltres?
Doncs això ho poden fer mitjançant el mail de la drecera, que es poden posar, que és tal com nosaltres hem fet algunes sessions informatives, que hi ha assistit gent, i allà s'han apuntat, i si no, doncs poden escriure a la drecera arroba, la drecera @sv.cat, i poder s'apuntar amb nosaltres i oferir la cola voluntària. Sí que, aviam, es pot apuntar qui vulgui, però aconsellem que tingui una activitat almenys feixuga per tothom. Per tant, si és algú que viu a prop o que està fent nosaltres aquestes 10 zones, també intentarem organitzar-ho per equips que visquin cadascun a prop de la seva zona, perquè és diferent doncs, sortir per Sant Joan dissabte al dematí i de pas fer el recanvi de trampes, que no doncs, haver-se de desplaçar i fer-ho, però bueno, qualsevol cosa està benvingut tothom.
Exacte. I de cara al futur, no? Un cop doncs, això funcioni, tinguem aquesta vespa asiàtica controlada, hi ha, per exemple, amenaces futures amb vespes d'algun altre tipus, no? Perquè, per exemple, tinc entès no, que la vespa oriental podria també ser una amenaça d'aquí poc temps. Això és així o no?
Doncs la veritat és que no ho sé, perquè jo soc tècnic d'ecologia, però precisament per això hem contactat amb un biòleg, perquè cadascú sap del que sap, i en aquest sentit sí he sentit a parlar d'això, i igual que aquesta espècie invasora, doncs és el fet de l'espècie invasora és una cosa comú en qualsevol zona, no és la primera que hi ha ni l'última, i per tant doncs suposa que en vindran més, sí. Però bueno, ara mateix ens preocupa aquesta.
Doncs Jordi Puig, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta iniciativa, no?, amb aquestes trampes per controlar la vespa asiàtica, i esperem doncs, que així sigui, no?, que aquests mesos que durin les trampes es pugui tenir, doncs, complir aquest objectiu que teníeu. Gràcies, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé, bon dia.
La firma española de joyería artesanal Plata de Palo celebra 20 años de trayectoria con una apuesta firme por la sostenibilidad y también la inclusión social, además teniendo en cuenta que un tercio de su plantilla está formada por personas en riesgo de exclusión, una iniciativa poco común en el sector del lujo, por ejemplo, y también en la moda. La marca ha mantenido su esencia artesanal con talleres en Córdoba y también en Barcelona, y ha pasado a estar liderada por Sergio Ortega y con Cristina Estampa, que hoy la tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco cómo han sido estos 20 años detrás de Plata de Palo y también los objetivos que tienen de cara al futuro. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Antes que nada, enhorabuena por estos 20 años con una marca de joyería, ¿no? Porque no es nada fácil mantenerse en este sector. Y por Plata de Palo, porque el nombre, ¿de dónde sale?
Mira, gracias por la enhorabuena. Es verdad que no hay muchas empresas, ¿no?, que consigan sobrevivir, y más en una categoría tan competida. Uh-huh. El nombre sale porque originariamente Plata de Palo, cuando se fundó hace 20 años, sus piezas principalmente usaban dos materiales. Uno era la plata y el otro era el ébano. Entonces, de ahí el fundador pensó que al final podía combinar los dos nombres, ébano, pues la madera, un palo de madera, y de ahí, pues con la expresión, ¿no?, de pata de palo, pues el combinar la plata y el palo que era del ébano en una misma palabra, que era plata de palo. Uh-huh. Y así es como este nombre pues tuvo su origen y ha pervivido como marca a lo largo del tiempo.
Y ya 20 años, ¿no?, de esta marca, y además haciendo un trabajo también muy importante, no solo a niveles de moda, ¿no?, y de joyería, sino que también personal, ¿no?, por esta inclusión social, ¿no?, y con vuestra plantilla formada por personas, ¿no?, en riesgo de exclusión. También supongo que esto lo empezasteis a hacer por algún motivo. ¿Teníais, por ejemplo, alguna historia personal que os afectaba especialmente, o simplemente como una misión de hacer algo importante por esta gente?
Sí, mira, te explico. Plata de Palo, nosotros cogimos el traspaso hace unos meses. Nosotros somos dos personas que veníamos de un mundo, de una carrera profesional en multinacional, y queríamos coger un proyecto propio, y nos encantó esta marca, que es una marca que tiene un estilo muy especial, con mucha personalidad dentro de la categoría, y le quisimos dar un enfoque especial a este proyecto, que además de ser una empresa, ¿no?, que creciera, que fuera rentable, que tuviera este componente social, que para nosotros es importante. Entonces, lo hemos querido definir en dos aspectos. Uno es el que nuestra plantilla pues fuera una plantilla diversa, donde todo el mundo tenga cabida, obviamente con toda la valía profesional de todas las personas que conforman el equipo, pero que el hecho de tener un origen o unas capacidades o venir de un entorno X, pues no fuera una barrera a la hora de entrar en la empresa. Y es por eso pues que al final nosotros pensamos que en el equipo tiene que haber personas de diferentes componentes, y tenemos pues a personas que a lo mejor venían de un entorno en riesgo de exclusión social, o que tienen capacidades diferentes, o que son de una determinada edad, ¿no? Y es algo que queremos mantener y que vaya creciendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y el otro componente social es que en las colecciones que vamos a ir lanzando de ahora en adelante, cada colección estará asociada a un fin social. Nuestras colecciones están asociadas con diferentes geografías del mundo, porque siempre la marca se ha alimentado del exotismo y de la riqueza que tenemos a nivel mundial, y tendrá asociada una causa social, y parte de los beneficios se donarán a esa causa.
Eso, Cristina, dice mucho de la marca, ¿no?, y dice mucho de los trabajadores que hay detrás, como vosotros, ¿no?, de estos, tanto tú como también Sergi, ¿no?, que imagino que estará también por allí, ¿no?, que habéis formado todo este equipo. Y sobre todo en un sector, no en un mundo, el de la moda, hablamos ahora de joyería, pero en el mundo de la moda en general, que es muy difícil, ¿no?, ver, por ejemplo, esta inclusión, esta apuesta también, por ejemplo, por la sostenibilidad. Sí que es cierto que de hace un tiempo para acá se va viendo más, ¿no?, y se va abriendo más camino, pero aún así son iniciativas poco comunes en estos sectores, y dice mucho de vosotros, ¿no?, que desde un principio apostéis por esto. Y sobre todo, sí, dime.
Mira, para nosotros pensamos, y quizá también un poco por la trayectoria que hemos vivido, ¿no?, de al final estar en multinacionales, y al final es un poco el mundo al que vamos, ¿no? Hay muchísima globalización, y nosotros creemos que al final, dentro del mundo que vivimos, pues un poco que se vuelva a dar valor, ¿no?, a lo que está hecho de forma artesanal, a lo que está hecho aquí, ¿no?, con mucho esfuerzo, con mucha pasión, donde al final todas las personas pueden tener cabida trabajando, y donde hay un fin más allá, que además del lucrativo, pues haya un fin social, que tiene que tener cabida, ¿no? Porque al final, si solo vamos a los procesos industriales y a las grandes empresas globales, pues se pierde, ¿no?, la esencia del comercio local, de lo hecho aquí, de lo artesanal. Esto es importante, ¿no? Y luego la parte sostenible, obviamente, es crucial, ¿no? Ya es indispensable en el mundo en el que vivimos, porque si no, de aquí a unos años no tendremos mundo que dejar a nuestros hijos.
Así es.
Entonces, pues, no tener grandes stocks, sino que fabricar unidades limitadas, que el packaging sea sostenible, que los materiales sean reciclados en su gran mayoría, pues eso también es un componente importante. Y al final, el mundo en el que operamos es el que es, pero se puede operar de otra forma, ¿no? Cuidando más los detalles del proceso de producción y el equipo y la manera como haces las cosas. Y nosotros pensamos, bueno, para nosotros es como nuestra manera de entender que se pueden hacer los negocios de otra manera también.
Claro. Y en un mundo en el que todo está en constante cambio y sobre todo afecta mucho todo esto a los comercios de proximidad, ¿no? Y a las pequeñas empresas. ¿Qué objetivos tenéis de ahora en adelante? Porque tenéis iniciativas como estas que comentas muy prometedoras, pero de ahora en adelante, del mismo modo que habéis hecho todo esto, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer para mejorar también pues la sociedad en la que vivimos, que al final indirectamente también lo estáis dando a conocer? ¿Qué retos tenéis dentro de unos años o para los próximos 20, por ejemplo?
Bueno, nosotros un poco la idea ahora es, acabamos de coger el traspaso de esta marca, es afianzar la empresa y la visión que tenemos futura es que estas palancas que hemos definido, ¿no?, de continuar con una producción artesanal, con una producción local, sostenible, con un equipo diverso, ¿no?, de diferentes fuentes y con un componente social que podamos dar parte de los beneficios a causas sociales, pues que esto se afiance, obviamente, pues ganando en distribución tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y estamos trabajando en esta dirección, ¿no?, para consolidar el proyecto y para que de aquí 20 años pues siga siendo una pequeña y mediana empresa, pero con un crecimiento sostenible y rentable a la vez, ¿no? Entonces, tenemos unos objetivos marcados en esta dirección de crecimiento, pero siempre respetando estos pilares que para nosotros son importantes.
Muy bien. Y ya, Cristina, para acabar, por ejemplo, el perfil de compradores, ¿no?, los clientes que vienen a Plata de Palo a comprar joyas, ¿cómo son? ¿Hay edades específicas? ¿Compran más mujeres que hombres? ¿Qué es lo que podéis ver haciendo un análisis, por ejemplo, de vuestros compradores?
Sí, Plata de Palo, más que para una edad determinada, sobre todo va, y más que una marca de complementos, define un poco un espíritu de vida, ¿no? La gente que le encanta Plata de Palo es gente que tiene las cosas muy claras, que quizá porque ya ha probado muchas cosas en la vida y también se ha equivocado y se ha tenido que volver a levantar, ¿no? Pues tiene muy claras las cosas y realmente mucha personalidad, y entonces no le importa pues lo que piensen o lo que pueda decir la gente, y realmente disfruta pues viviendo sus sueños y luchando por ellos y diciendo cómo le gusta, diciendo las cosas que le gusta. Y un poco a nosotros nos encanta este espíritu de vida, ¿no?, de la gente que lucha por lo que cree, que no tiene tapujos, que no tiene filtros, y precisamente en este sentido estamos retrabajando, ¿no?, un rebranding de la marca para animar y empoderar a la gente a que siga, ¿no?, este espíritu de los clientes de Plata de Palo, ¿no?, a que se anime a vivir la vida y a luchar por lo que cree y por sus sueños.
Pues, Cristina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo han sido estos 20 años y sobre todo la manera de pensar por la que habéis apostado durante todo este tiempo. Gracias, y seguiremos también pendientes de los próximos años que vengan. Gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros en vuestro programa.
Gracias. Les xarxes socials tenen un pes important en moltes de les costums i les tradicions, no?, que seguim avui en dia, sobretot pel que afecta a adolescents. I, en part, també tenen una mica de culpa amb això que explicarem ara. Només cal fer un cop d'ull a les sales de fitness, no?, als gimnasos, una tarda, per exemple, per detectar que cada cop estan més plenes d'adolescents, sobretot de nois joves. Això per què passa? Doncs avui li preguntem sobre el tema al president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness, ADCAF, l'August Tarragó. August, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una tendència que hem anat veient d'un temps cap aquí i que sembla ser que ha arribat per quedar-s'hi, no?
Esperem que sí, que hi ha quedat per quedar-se o per augmentar-se. Efectivament, és una tendència. Després de la pandèmia hem percebut, i a més, com tu bé deies abans, no? Quan vas començar la fitness o un gimnàs, es percep molt clarament, i el que tenim dades és que les dades ens diuen que els joves s'han incorporat després de la pandèmia molt massivament als gimnasos, no? I per contra, la gent adulta i gent gran, doncs li està costant tornar als nivells de pràctica que tenia anteriorment, no? Mm-hmm. Aquesta és una realitat que és palpable i a més les dades objectives així ho diuen, no?
I això és degut a les xarxes socials, al fet de que la pandèmia ens ha canviat la manera de pensar? Vull dir, existeix un perquè o no?
Jo diria que existeixen diversos perquès. És evident, quan tu introduïes, és evident que hi ha una qüestió estètica en l'entrenament, no? Igual que jo diria que ha existit sempre. No? És a dir, jo quan era jove doncs, també teníem tots la pressió estètica i, de fet, som una societat que ha tingut sempre pressió estètica. Ara es trasllada a través de les xarxes i segurament viene d'una manera, en alguns casos, fins i tot poc saludable, diguéssim, no? Però sí, com sigui, la pressió estètica existeix sempre. Per tant, per mi, un dels motius, però no l'únic, és aquest, no? Que bé, la gent associa, vaig al gimnàs, treballo la força i això m'esculpeix el cos, no? La qual cosa és certa, i com que el desig d'una certa imatge i de replicar la imatge que segurament tots tenim al cap, doncs implica que vagin més al gimnàs perquè això és una de les maneres d'aconseguir-ho, no? N'hi ha d'altres de fórmules, de motius, eh? Nosaltres creiem, i ens agrada pensar-ho així a més, que després de la pandèmia, que molta gent va practicar a casa seva, recordem aquelles èpoques,
sí.
El gimnàs s'ha convertit en un lloc de compartir, en un lloc de trobar-se, en un lloc d'activitat física, de veritat, diguem-ne, doncs, compartint-ho amb altra gent, no? Uh-huh. I això creiem que té un pes important, sobretot per tots aquells que vam viure, i els joves i adolescents, doncs, segurament de manera més perjudicial, doncs aquells tancaments que, evidentment, ens aïllaven de la resta del món. No? Per tant, segurament multicausal, el que dius de les xarxes que té, però nosaltres pensem que n'hi ha molts altres, no? I esperem que duri per molts anys.
D'aquesta manera podem dir que hi ha un equilibri entre el fet estètic i després també la salut, o té més pes una que l'altra?
Clar, és que aquí l'estètica sempre ha estat present. Tothom que... segurament tothom que es parli sincerament ell mateix doncs l'acceptarà, aquest criteri estètic, no? I quan hem fet activitat física, doncs els que la fèiem més habitualment o quan érem adolescents, quan hi havia xarxes, doncs també ens pesava, no? Tanmateix, nosaltres el que diem és, escolta'm, sigui per un motiu o per l'altre, el que és evident és que tots aquests nois i adolescents, doncs, i noies i adolescents, estan fent activitat física, per tant, estan fent salut. I estan treballant i reforçant, sobretot es treballa molt la força, i per tant estan treballant moltíssim doncs, la protecció del seu cos, la millora del seu cos, i això jo crec que és el que hauríem de posar en valor, no? És a dir, escolti, serà pel que sigui, perquè és més moda, per l'estètica, perquè hi ha un discurs que s'ha de treballar la força, perquè la gent va socialitzar els gimnasos, pel que sigui. Però, ostres, el que és evident és que allò que volíem, que és que els joves practiquessin més activitat física saludable de manera habitual, doncs ara està passant. I, per tant, nosaltres estem supercontents.
I quins exercicis fan? Perquè, clar, són adolescents, no? La majoria, aquests dels que parlem, van al gimnàs sols perquè a partir dels 13 anys es veu que la normativa ja va canviar i ara ja poden anar al gimnàs sols sense tenir un adult supervisant-ho i poden existir, imagino, riscos, no? Per la salut, no? També pel fet de, suposo que el creixement, no? Depèn de quin exercici de força es faci. però realment existeixen aquests perills? Pot ser perjudicial en aquest aspecte, segons com es faci l'exercici, i depèn de quin exercici es faci?
Mira, en la majoria de gimnasos, per no dir tots, existeix personal tècnic que està supervisant també quina és l'activitat que es fa. Tanmateix, et diré que tenen molt clar, els adolescents i joves tenen molt clar quins exercicis volen fer. I això segurament sí que hi tenen un efecte a les xarxes socials. És a dir, saben que volen treballar malucs, volen treballar glutis, volen treballar cama, volen treballar pectoral, volen treballar... Saben quins exercicis volen fer i saben com els han de fer. L'únic risc que existeix, l'únic de riscos n'hi ha, perquè si cau una pesa al peu també és un risc al final, però diguem que sent l'activitat d'aquest tipus, hi ha un risc de sobrecàrrega que pugui, sobretot, afectar l'articulació de l'esquena, no? Per mi diria que és l'únic risc, però tenint en compte que la majoria de gimnasos doncs, hi ha supervisió i hi ha gent que està supervisant, doncs diria que és un risc bastant limitat, no? L'única cosa que hauria de tenir en compte tota la gent adolescent que moltes vegades va carregant quilos, és que hauria de saber exactament quins són els quilos que ha de posar i anar en compte, sobretot, amb el gest tècnic. Perquè moltes vegades, quan superem el límit de la capacitat del nostre múscul, és a dir, carreguem molts més quilos, el que acostumem a fer és tibar o ajudar-nos d'altres moviments o d'altres músculs. I això aquí és on podem provocar lesions, no?
Clar.
Llavors, aquí el que hauríem de fer, tothom ser conscient, i això sí que podem demanar-li suport en els tècnics que tenim a les sales, escolta, quin és el meu màxim? I jo, amb quin pes he de treballar? I a partir d'aquí, no flipar-se, diguem-ne, anar fotent quilos, perquè això no ajuda a res més que a una possible lesió, no? Seria l'únic risc, ja et diria. I tenen molt clar quins exercicis han de fer.
Clar, aquí el fet de deixar enrere aquestes falses creences, no, aquests mites de si fa més mal serà millor, si costa o si després tinc agulletes vol dir que ha funcionat, bueno, saber una mica, no, quin és el pes i quin és l'exercici que ha de fer cadascú. Sí. Tant adolescents nois com adolescents noies van per igual al gimnàs o són més nois?
Doncs mira, en els dos casos, tant nois com noies han incrementat molt la seva presència als gimnasos, però els nois més. Val? És a dir, estem parlant de que si comparem abans de la pandèmia i ara, quin percentatge de nois i de noies hi havia, doncs els nois han crescut fins a 6 punts, un 6% més respecte abans de la pandèmia, i en canvi les noies estem al voltant d'un 4,5. Vol dir que això que estem comentant tant és amb nois com amb noies, però amb els nois amb més intensitat.
Uh-huh. I des de DECAF, August, per exemple, quins beneficis dieu que aporta a aquests adolescents fer exercici des d'una edat tan propera, vull dir, des de tan joves?
Mira, nosaltres som defensors de l'activitat física i esportiva des del 0 fins als 99 anys, absolutament. I des d'aquest punt de vista, els joves, tradicionalment, doncs, han fet dos tipus de pràctica principalment. Aquella pràctica que estava associada a un esport concret, com podria ser el futbol, el bàsquet o el voleibol, o anar al gimnàs, no? Ara està passant que, sempre ha passat que en l'adolescència els esports tradicionals, com el futbol, el bàsquet o el voleibol, doncs s'abandonaven de manera bastant habitual, no? És a dir, hi havia un abandonament molt gran d'aquest tipus d'esports. I hi havia uns anys en els quals els adolescents no anaven gaire al gimnàs. I ara el que estem veient és que el que està passant és que de l'esport tradicional al gimnàs hi ha una continuïtat i, per tant, es practica molta activitat física. Nosaltres només hi veiem avantatges. És a dir, qualsevol persona el que hauria de ser conscient és que cuidar el seu cos, fer treball muscular, fer treball de força, fer treball cardiovascular, és protegir el teu cos contra... Ja vam veure, per exemple, durant la pandèmia, que la gent que era habitualment practicant d'activitat física, doncs les seves les conseqüències de quan agafaven el Covid eren molt menors, no? Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que valorar molt positivament que tothom de 0 a 99 anys practiqui activitat física, no? No hi veiem cap element negatiu, sinó més aviat al contrari, que tant de bo això generi uns hàbits que es consolidin i els mantinguin durant tota la resta de la seva vida, no, aquests joves?
Mm-hmm. Així, les recomanacions suposo que serien començar a fer activitat física i sempre amb la supervisió d'un professional, no?, per evitar, doncs, aquestes lesions de les que parlàvem abans, no?
Efectivament, aquí l'única cosa que hem de procurar és això que tu mateix deies, és a dir, fem activitat física, anem al gimnàs, treballem força, treballem cardio, fem activitats dirigides, i sobretot quan hi ha activitats de risc, com per exemple carregar-se pesos a l'esquena, home, això aquí sí que hauríem de tenir l'assessorament d'un tècnic al qual li preguntéssim, doncs, que ens assessorés bé, de quins exercicis sí, quins no, etc. No? Perquè hem de tenir en compte també que els adolescents no tots han arribat al mateix grau de desenvolupament motor en el mateix moment. És a dir, hi ha joves adolescents que encara tenen el cos en formació i n'hi ha altres que ja estan molt més fets, diguem-ne, no? I això fa que cadascú necessiti un tipus d'activitat física o un altre, no? Per tant, és bo que els adolescents i joves, sobretot quan comencen els centres, els gimnasos, preguntin als tècnics i s'assessorin.
Exacte. Doncs, August Tarragó, president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness ADCAF, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos a què es deu aquest boom dels adolescents i joves a les sales de fitness i als gimnasos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge, i nosaltres tornem la setmana que ve amb moltes més entrevistes i moltes més notícies per endavant. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.